Molt bon dia, Sabadell. Són les 8.
Notícies Matí, amb Mireia Sanz.
En marxa l'operació Fred, el mecanisme que l'Ajuntament i les principals entitats socials del tercer sector han tornat a posar en marxa per atendre les persones sense llar quan les temperatures mínimes baixen per sota dels 4 graus. Un dispositiu que manté els mateixos barems que l'any passat, però que podria canviar-los en breu, ha explicat el portaveu del govern, Eloi Cortés.
Hem de veure quins recursos estan disposats a posar les entitats, quins recursos podem aportar nosaltres, veure també aquest finançament d'on surt. No? I en aquest sentit, ara estem negociant el nou contracte programa amb la Generalitat de Catalunya i també una de les coses que estem pendents és veure quin finançament extra ens poden donar per l'atenció a les persones sense llar.
En qualsevol cas, de moment, les unitats d'emergència social sortiran a repartir roba d'abric i menjar calent en el cas que les temperatures es moguin entre els 4 i els 2 graus, i a partir dels 2 graus s'obriran els espais d'acollida tant diurns com nocturns, amb l'alberg nocturn que comptarà amb una vintena de places. És un dels temes destacats del Notícies Matí d'aquest dimarts 2 de desembre, que compartim amb la Beatriz Aguilar al control tècnic. El virus de la grip ha arribat a Sabadell amb una incidència que ha crescut i que arriba als 81 casos per cada 100.000 habitants, una realitat que fa que les autoritats sanitàries recomanin la mascareta en entorns sanitaris quan hi ha símptomes, però també demanin als ciutadans que es vacunin, sobretot si hi ha altres patologies de base. En parlarem, també repassarem el que va donar de si l'acte central del Dia Mundial de la Sida, que s'ha celebrat aquest dilluns a la tarda, amb la voluntat de posar damunt la taula que els estigmes vinculats a la Sida continuen molt presents a dia d'avui. Aquest dimarts hi ha reunió de l'alcaldessa Marta Ferrés i altres alcaldes de poblacions afectades per la pesta porcina africana amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Mentrestant, continuen vigents les prohibicions d'accés als camins, pistes forestals i també al bosc de Can Deu. A més, també us explicarem que la sabadellenca Olga Jiménez és la nova directora general per l'erradicació de les violències masclistes del Departament d'Igualtat i Feminismes i també dels nous passos judicials que la campanya contra el quart cinturó ha posat en marxa per evitar que continuïn els tràmits per fer possible la infraestructura. En esports, el Centre d'Esports Sabadell ja ha venut més de 5.000 entrades pel partit de Copa que aquest dijous es disputarà la nova Creu Alta i contra el Deportivo. La meitat de les entrades corresponen a socis i la resta a públic en general. De fet, el club ha decidit ampliar la prevenda fins al mateix dijous al migdia pels socis que vulguin ser a l'enfrontament.
Notícies Matí. Els serveis.
Comencem aquest dimarts en la previsió meteorològica fixant-nos en què ens espera per al dia d'avui. Anem fins allà perquè ens ho expliqui el Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
Bon dia, un dimarts que ens ha de portar força més núvols que les últimes hores, per bé que en la seva majoria no seran actius, no portaran ni pluges ni nevades. Serà al llarg d'aquesta tarda, quan sí que s'hi atensaran algunes pluges febles per les comarques de Ponent, també de Tarragona, del Pirineu, i amb nevadetes al voltant dels 1.300 a 1.600 metres d'altura. Sempre poca neu, sempre poca pluja. També algun ruixadet arribarà a d'altres comarques de Barcelona o de Girona ja molt entrada la tarda, de fet, quan es faci de nit. La temperatura fresqueta, de fet, a hores d'ara tornem a despertar amb gelades a l'interior del país, també al Pirineu, per bé que les temperatures han pujat una miqueta respecte ahir al matí a aquesta hora. N'estem pendents a la xarxa.
I pendents ara també de saber com tenim la circulació a les carreteres catalanes, per això anem fins al RAC, on tenim el Ferran Aràndiga. Ferran, bon dia.
Bon dia. Retencions de 4 quilòmetres a l'AP7, direcció Barcelona, des de Montmeló. A la mateixa via també retencions de 3 quilòmetres a l'alçada de Barberà del Vallès, en sentit nord, i a la C31, 2 quilòmetres de retencions a l'alçada del Prat de Llobregat cap a Barcelona. Circulació molt densa també a hores d'ara a la ronda litoral en sentit sud del Fòrum, amb cues de fins a 8 quilòmetres, i a la mateixa via, sentit nord, a l'alçada de Poble Sec, amb retencions de fins a 3 quilòmetres. També es registra ja molta congestió des del nus de la Trinitat i en tot el tram de la ronda de dalt en direcció a la capital catalana. Això és tot des del RAC. Bon dia.
I comencem el repàs a les qüestions destacades del dia quan passen pràcticament 5 minuts del punt de les 8 del matí. Primera nit d'operació Fred en marxa. L'Ajuntament i les principals entitats socials de la ciutat han tornat a unir forces per atendre les persones sense llar quan el termòmetre arribi als 4 graus. És aleshores quan les unitats d'emergència social sortiran a repartir roba d'abric i menjar calent, la coneguda com a fase 1, mentre que a partir dels 2 graus s'obriran els espais d'acollida tant diurns com nocturns, la que es coneix com la fase 2. En aquest darrer cas, Aigües de Sabadell posarà a disposició un alberg nocturn amb una vintena de places que estarà gestionat per la Creu Roja, però Eloi Cortés, portaveu del govern municipal, ha assegurat que des de l'Ajuntament faran el possible per ampliar-ne la capacitat en cas que sigui necessari.
També podem fer derivacions en cas que aquestes places s'omplin en algunes pensions o d'altres recursos que tinguem a la ciutat o al propi centre d'emergències municipal, i per tant també és important doncs, que s'hi puguin adreçar i que en tot cas si la ciutadania detecta alguna d'aquestes situacions que truqui a la policia perquè la puguem atendre.
És el mateix dispositiu que l'any passat, però és probable que sigui l'últim amb aquests barems. Tal com va avançar Creu Roja i Actua Vallès a Ràdio Sabadell fa un parell de setmanes, Cortés ha anunciat que estan plantejant canvis de cara a les pròximes edicions.
Hem iniciat doncs, una revisió del que és l'operació Fred en conjunt, també per reflexions que hem fet amb les entitats, reflexions que hem fet amb alguns dels grups municipals, per veure si és el dispositiu més adequat o no, o quins són els canvis que podríem introduir en futures ocasions.
De moment, però, encara està en tràmit molt embrionari. Falta saber quants recursos i de quin finançament disposen per poder articular un nou dispositiu. Per tant, enguany l'operació Fred s'ha activat aquest dilluns i s'allargarà fins al 31 de març.
Notícies Matí. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí. A Ràdio Sabadell.
Creix la incidència de la grip a Sabadell. El número de casos ha començat a pujar abans del que és habitual, tant entre els adults com en la població pediàtrica. De moment, però, no s'ha arribat al pic de contagis, que podria arribar tot just abans del Nadal, tal com ha apuntat la directora del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, la doctora Marta Navarro.
Aquest any sembla que s'està com avançant una miqueta la grip. No va començar com un parell de setmanes abans. I, per tant, s'espera que poder tinguem doncs, estarem ja amb números bastant d'epidèmia una miqueta abans de Nadal.
A dia d'avui, la incidència del virus és de 81 casos per cada 100.000 habitants. Davant de l'increment previst dels casos, però, el Departament de Salut ha fet una doble recomanació. La primera, utilitzar la mascareta quan toqui als centres sanitaris, sobretot quan hi ha símptomes respiratoris com ara rinitis, tos o esternuts. La doctora Marta Navarro ha assenyalat que no es tracta de dur-la sempre, però sí en aquelles unitats del Taulí on hi hagi pacients de risc.
No és de manera generalitzada, sinó que posarem en àrees concretes pues, d'urgències, hospitals de dia, d'hematologia i oncologia, de geriatria, hospital de dia, de pneumologia, on hi ha gent gran i molt vulnerable i que a vegades pues, fan esperes llargues a les sales d'espera, doncs estaria bé que es portessin mascareta i que tots els professionals i els familiars tinguin consciència que si venen a visitar un malalt o visitar-se ells mateixos o estem treballant aquí en clínica respiratòria, doncs ens hem de posar la mascareta per evitar la transmissió, per protegir precisament a la gent més vulnerable.
La segona, vacunar-se. La campanya està en marxa des de fa setmanes entre els col·lectius vulnerables, però avui s'obre a tota la població. La directora del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí insisteix en la importància de vacunar-se en cas que hi hagi altres patologies de base.
La vacuna és una eina més, és una eina més. O sigui, sempre la tenim aquí, tampoc és una eina infal·lible, però almenys sí que hem de ser conscients que la gent que té com més factors de risc, la gent que té més comorbilitats, que és més vulnerable, realment la vacuna de la grip fins a, no, evita les hospitalitzacions fins a un 80%, vull dir que val molt la pena vacunar-se en aquests casos.
Aquesta temporada a Catalunya circulen dos subtipus de grip en una proporció similar, tots dos inclosos en les vacunes administrades. Segons dades de la Conselleria, les cobertures actuals de vacunació també superen les de l'any passat. A hores d'ara ja s'han vacunat un 43% de les persones a partir dels 60 anys, mentre més d'un 63% més dels de 80 i un 35% dels infants de 6 a 59 mesos. I d'altra banda, els perjudicis entorn les persones que tenen el VIH estan al punt de mira tant de les administracions públiques com de les entitats socials. L'acte central per commemorar el Dia Mundial de la Sida, celebrat aquest dilluns a la tarda al Centre Cívic de Sant Oleguer, ha llançat un missatge molt clar en aquesta direcció. Baixen els casos positius i millora la qualitat de vida de les persones que s'infecten. Però, per contra, els estigmes continuen molt presents a la nostra societat, Júlia Ramon.
L'acte central d'enguany ha volgut combatre els prejudicis que encara hi ha entorn el VIH amb dades i testimonis. D'una banda, Assumpció Macià, la cap del Servei de Salut Pública al Vallès Occidental Est, ha apuntat que els diagnòstics han caigut gairebé a la meitat en els últims 14 anys gràcies a les darreres estratègies de prevenció i tractament universal.
Amb això el que s'ha aconseguit és disminuir el nombre de nous diagnòstics de l'any 2024 a l'any 2025 i bueno, s'ha vist doncs, una disminució de la prevalença amb els anys, des del 2010 que eren 12,2 casos per cada 100.000 habitants fins al 2024 que són 6,9 casos per 100.000 habitants gràcies a això, les estratègies de prevenció i el tractament universal i l'expansió de la profilaxis preexposició.
Membres d'Actua Vallès han llegit un manifest molt reivindicatiu al respecte i Sílvia García, la regidora de Salut, ha entomat l'encàrrec que també tenen pendent les administracions.
Aquí la lluita que més gran tenim és lluitar contra l'estigma, és lluitar contra tot aquest tabú que s'ha tingut des de fa molts anys i per tant nosaltres de l'Ajuntament ajudem i col·laborem amb les diferents entitats com és Actua Vallès que porten a terme tots aquests diferents actes i que treballen en el nostre dia a dia per fer la vida també més senzilla i també per acompanyar totes aquelles persones, ja no únicament perquè no es tracta únicament d'una malaltia que es detecta, sinó evidentment de tot l'acompanyament també mental i emocional que es necessita també en aquests casos.
Paral·lelament a l'acte central d'aquest dilluns, celebra al centre cívic de Sant Oleguer, l'Ajuntament també ha il·luminat de vermell la façana del consistori com a mostra de suport al col·lectiu.
I un exemple de la lluita contra l'estigma i de com es pot viure amb VIH i tenir una bona qualitat de vida és l'Helena Grinyan, tècnica d'Actua Vallès a l'àrea de salut i que acompanya les persones que acaben de rebre un diagnòstic de VIH. Grinyan conviu amb el VIH des de finals dels anys 80 i ho sap des del 1997. Lamenta la manca d'informació que hi ha sobre aquest virus i de com la percepció social és encara dels anys 80 i 90.
Al final podem viure, podem treballar, podem tenir autonomia, podem estar completament bé, vull dir, formar família, què més li podem demanar a la vida? Què més li podem demanar? No? O sigui, teníem un diagnòstic de mort als 80-90 i avui tenim un diagnòstic que ens pot permetre viure gràcies a la ciència.
Unes idees que també tenen les persones que reben un diagnòstic que encara relacionen molt el VIH amb la SIDA, quan són coses diferents.
Sí, el VIH és el virus que pot acabar provocant la SIDA, però la SIDA és la síndrome de la immunodeficiència adquirida, és un estadi molt avançat de la malaltia i pots trobar-te amb diferents quadres de SIDA, no tots són iguals.
De fet, com en el seu cas es pot viure amb VIH i tenir una bona qualitat de vida gràcies als nous tractaments.
El virus viu dins del meu cos i viu d'aquella manera perquè el fàrmac és tan bo i tan potent que el té totalment adormit. O sigui, jo estic sana, estic totalment sana i tinc un sistema immunitari molt potent. Em cuido molt, vull dir, de fet, vull dir, si en algun moment tens ocasió de preguntar-li als metges quan una persona està indetectable i es cuida, quin és el seu estat de salut, i et diran que al final és l'estat de salut de qualsevol, no? Una persona sana.
I és que, segons dades del Departament de Salut, el 96% de les persones amb VIH que reben un tractament tenen una càrrega viral indetectable. El que encara ha de millorar és el 6% de la població amb el virus, que encara no sap que el té.
Notícies matí.
Dos minuts i un quart de nou, l'alcaldessa Marta Ferrés es reunirà avui amb el conseller d'Agricultura i altres alcaldes de l'entorn per la crisi que està generant la pesta porcina africana arreu del territori. Així ho ha anunciat aquest dilluns el conseller Òscar Ordeig, igual que la mobilització de més de 400 efectius durant tota la setmana a l'entorn de Collserola per intentar contenir el virus. Paral·lelament, les restriccions de mobilitat que ja es van aplicar aquest cap de setmana als municipis més pròxims a l'epicentre del brot, a Cerdanyola del Vallès, continuen vigents. Sabadell és un dels municipis i en aquest sentit Eloi Cortés, portaveu del govern municipal, ha insistit en seguir les indicacions de la Generalitat.
No és una malaltia que sigui perillosa pels éssers humans, però sí que nosaltres, amb les botes, no, amb el calçat, inclús amb els vehicles, podem traslladar o podem transmetre aquesta malaltia. No? I, per tant, per això és important, quan es diu o quan hem fet aquestes indicacions de no anar pel medi rural, de no entrar al rural, com vam haver de, no, les activitats que s'han donat aquest cap de setmana, precisament és per això, és perquè el propi ésser humà, doncs, caminant, no extenguem la malaltia, si és que pot ser que en aquest bosc hi sigui.
Cal tenir en compte que en alguns casos se sancionaran aquelles persones que se saltin les restriccions per intentar que d'aquesta manera ningú faci el viu. Tot i això, Ordeig ha volgut deixar clar que l'afany no és en cap cas recaptatori.
Evidentment, si hi ha algú que reiterativament incompleix, doncs evidentment podrà ser sancionat, però no estem aquí per sancionar. Estem aquí per informar de les restriccions i sobretot per no posar en risc l'operatiu dels professionals i també no transmetre amb material contaminat, no transmetre a persones que puguin passar i accidentalment portin material infectat fora dels 6 quilòmetres.
Sabadell està prohibit fer activitats als camins, a les pistes forestals del Rodal, així com en el bosc de Can Deu. I fora de Sabadell i la comarca us expliquem d'altres qüestions encara relacionades amb aquesta pesta porcina, perquè el ministre d'Agricultura, Luis Planas, ha explicat i ha confirmat aquest dilluns al vespre que la Xina ha acceptat la prohibició d'importar carn de porc espanyola per la pesta porcina africana a la província de Barcelona. Ha explicat que la Xina ha acceptat la regionalització que marca un conveni signat fa 3 setmanes. A la mateixa roda de premsa, la patronal del porc també ha indicat que ha costat anys signar aquest protocol, per la qual cosa no demanarà reduir encara més la regionalització, tot i que de moment continua 22 casos confirmats a la zona delimitada de 6 quilòmetres a Collserola i no se n'ha trobat cap altre a fora. A tot això, el sector càrnic alerta que si els casos de pesta porcina africana es detecten més enllà dels 25 quilòmetres del radi actual, pot créixer la magnitud del problema. Fins ara diuen hi ha hagut sort que el focus s'ha situat en una zona on hi ha una gran concentració de granges. A més, ha explicat que el bloqueig de les importacions de la Xina afecta tota la demarcació de Barcelona, també Osona i el Bages, però no Girona, Lleida o Tarragona. I d'altra banda, el CNI ha confirmat aquest dilluns a un jutjat de Barcelona que el Tribunal Suprem va autoritzar l'espionatge als expresidents de l'ANC, Jordi Sánchez i Elisenda Pelusier, per motius de seguretat nacional. El Consell de Ministres va desclassificar una part dels documents reservats relacionats amb aquest espionatge i els va enviar la setmana passada al jutjat, cosa que ha permès a la directora del CNI poder confirmar al jutjat d'instrucció número 23 de Barcelona que Sánchez i Pelusier han estat espiats el 2019. No obstant això, els Mossos van detectar intrusions al mòbil de Sánchez des del 2015. I més temes, perquè us volem explicar també que la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya i la Unió Professional de Treballadors Autònoms reclamen una rebaixa immediata d'almenys 1.400 euros per alleugerir la situació del col·lectiu. Suggereixen que la mesura s'apliqui directament a través de l'IRPF i la compensació dels ingressos públics podria provenir d'un increment dels tipus efectius de l'impost de societats aplicat a les grans corporacions. Més temes quan passen 2 minutets del punt d'un quart de 9 del matí. Nou intent d'aturar la construcció del quart cinturó. La plataforma de la campanya contra el quart cinturó ha presentat un recurs davant del jutjat del contenciós administratiu contra el conveni signat entre l'Estat i la Generalitat per executar la Ronda Nord. Un cop presentada la demanda, ara el jutjat la farà arribar a l'Estat i a la Generalitat perquè hi responguin en un termini de 20 dies hàbils. Segons asseguren des de la plataforma, han detectat diverses infraccions legals en el conveni d'aquesta infraestructura. És en aquestes infraccions que centra la demanda que afecta, afirmen els activistes, en el territori del marc competencial, una contravenció del plantejament territorial o la fragmentació del projecte del quart cinturó, entre d'altres. Un cop Generalitat i Estat hagin respost, el tribunal ordenarà a les parts les conclusions i fixarà data per emetre la sentència. Els activistes preveuen que es podria dictar abans de finals de l'any vinent, del 2026.
El dia es lleva. El Notícies Matí de Ràdio Sabadell.
La sabadellenca Olga Jiménez és la nova directora general per l'erradicació de les violències masclistes del Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat. Es tracta d'un càrrec públic encarregat de coordinar les accions del govern per fer front a les violències masclistes. Per exemple, el 2025 aquest departament ha aprovat el Pacte Català contra les Violències Masclistes. Olga Jiménez, que va fer la seva carrera de filosofia a l'Autònoma, ha treballat a l'Ajuntament de Sabadell des del 1995 o al Consell Comarcal del Vallès Occidental en diferents càrrecs. El consistori sabadellenc ha desenvolupat funcions de cap de secció de Biblioteques i Cultura Cívica, l'àrea de Cultura, gerent de la Societat Municipal Comunicacions Audiovisuals de Sabadell o coordinadora adjunta de l'àrea de Presidència i Serveis a les Persones en l'àmbit d'Igualtat i Sostenibilitat Social, entre d'altres. D'altra banda, parlem d'altres qüestions perquè Heltech i Pit3D han estat guardonades al Cafè Ventura de Sabadell per la seva innovació en la salut i la tecnologia. L'empresa Heltech ha rebut el premi a millor empresa per la seva aportació tecnològica a la infermeria quirúrgica, mentre que el Pit3D ha estat reconegut com a millor projecte empresarial per les seves pròtesis mamàries personalitzades. Ens ho explica la Laura Frías.
La 13a edició del Cafè Ventura Fòrum d'Emprenedoria de Sabadell ha reconegut l'esforç i la innovació de dues empreses del sector sanitari. Healthtech ha guanyat el premi a millor empresa gràcies a les seves solucions tecnològiques enfocades a la infermeria quirúrgica. Fins ara, la tecnologia quiròfan s'havia desenvolupat principalment pensant en cirurgians i anestesistes, deixant l'equip d'infermeria amb processos manuals i menys eficients. Healthtech treballa amb els professionals professionals d'infermeria per identificar les tasques habituals i crear eines que millorin les condicions de treball, l'eficiència de les seves activitats i la seguretat del pacient. En parla Manel Cremades, cirurgià de l'Hospital Germans Trias i Pujol i director d'estratègia de HealthTech als Fils de Ciutat.
Aquesta gestió, que és purament manual, intentem automatitzar-la amb sistemes d'intel·ligència artificial, amb tecnologies de detecció de RFID, de radiofreqüència, automatitzar processos que no hagin de fer, no? Aquests processos tan manuals, quan són volums de controlar peces quirúrgiques a nivells de milers en un hospital en un sol dia.
D'altra banda, el Premi a Millor Projecte Empresarial ha estat per a PIT 3D, iniciativa de l'Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí, que desenvolupa pròtesis mamàries externes, personalitzades per a dones que han patit una mastectomia. L'objectiu és oferir productes més còmodes, lleugers i simètrics, millorar la qualitat de vida de les seves pacients. El projecte va sorgir fa 5 anys per oferir una alternativa més còmoda a les pròtesis mamàries subvencionades que moltes dones no utilitzaven per la seva incomoditat i pes. Paula Ferrer, Project Manager d'Innovació del PIT 3D, ho ha explicat també als Fils de Ciutat.
I veia que realment les pròtesis que hi havia a dia d'avui, que estan subvencionades per la Seguretat Social i que són a cost zero, les senyores no les utilitzaven, no? Al final hi ha un gran descontent en aquestes pròtesis perquè pesen molt i són molt incòmodes. Llavors, veient aquesta problemàtica, ella mateixa va anar al laboratori 3D, que és de l'Institut d'Innovació del Parc Taulí, i van allà i va dir a veure què podem fer, hem de trobar una solució, no? I aquí va sortir la idea de fer pròtesis personalitzades.
Per a la primera empresa classificada, la dotació econòmica és de 4.000 euros, a més de l'accés a un programa de mentoring i l'entrada a un espai de coworking durant mig any. Per a PIT 3D, l'únic premi és de 2.500 euros, incloent-hi 10 hores d'assessoria i accés a un espai d'incubació.
Inici multitudinari del calendari d'Advent. Ahir es va obrir la primera finestra amb el Soldadet compartint protagonisme amb el Llaminer. Avui serà el segon dia d'obertura d'una finestra i d'una història vinculada amb l'Advent. Serà 6:45 de la tarda i després el Llaminer rebrà els nens i les nenes i les famílies que ho vulguin a la seva caseta. Avui serà el torn de fet del Rudolf. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 37 anys a Montcada i Reixac, al Vallès Occidental, després que s'hagi lliurat a la comissaria. Se l'acusa de fet d'un delicte d'abandonament del lloc de l'accident i d'homicidi per imprudència greu. Els fets van tenir lloc diumenge al vespre a Mollà, quan els dos homes, conductor i acompanyant, passejaven en un vehicle tipus quad per un camí rural proper a la C-59. El quad va impactar contra una vaca i l'acompanyant va resultar ferit i va acabar morint. En aquell moment, el conductor va marxar. Més tard, cap a mitjanit, es va entregar a Montcada i se li va practicar la prova de drogues, que va donar positiva, i d'alcoholèmia, que va ser negativa. I acabem també explicant-vos que l'Ajuntament de Sant Cugat ha posat en marxa aquest dilluns un nou sistema de recollida de residus al centre del municipi, amb plataformes mòbils que busca mantenir l'espai públic més net que amb el sistema habitual de contenidors. A través de vehicles elèctrics, les plataformes s'instal·len a la tarda i es retiren a la nit, de manera que entre la matinada i durant tot el dia els carrers estan lliures de brossa. El consistori ha previst 4 emplaçaments on els veïns podran dipositar la brossa cada dia entre les 7 de la tarda i les 11 de la nit, un horari que planteja dubtes entre el veïnat, que tem que el desconeixement o l'incivisme generi imatges de bosses d'escombraries llançades a la via pública durant el dia. Anem als esports.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Venudes més de 5.000 entrades per al Sabadell Deportivo de la Copa del Rei, que jugarà dijous a la Nova Creu Alta.
Dijous 4, 7 de la tarda. No és un partit qualsevol.
És Copa del Rei.
És la Nova Creu Alta.
És el Sabadell contra el Depor.
Ells són un gegant, però aquest escut no té por de ningú.
És un fragment del vídeo promocional que ha difós el club en les últimes hores per fer bullir l'olla. D'aquestes localitats venudes, la meitat aproximadament corresponen als socis i la resta públic general i visitant. Davant d'aquesta resposta, el club ha decidit ampliar el termini de prevenda. Els abonats tenien fins ahir per comprar les seves entrades amb descompte i mantenir els seients, però finalment es podrà fer fins al mateix dijous al migdia. Encara que els socis hagin de pagar, s'ha generat força expectació de cara al partit contra el líder de la segona divisió. Tot i la diferència de categoria, Kaiser, un dels capitans arlequinats, ja ha alertat que no s'arronsaran.
Cada partido salimos a ganar, la mentalidad es de salir a ganar todos los partidos y el día del Depor pues saldremos con la mayor ilusión, el mayor respeto y la mayor humildad, pero a mirarle a los ojos al Depor y a por ello.
El Sabadell ja es prepara per al partit de dijous. Avui nou entrenament a les instal·lacions de Sant Oleguer i després compareixeran en roda de premsa el davanter Rodrigo Escudero. En natació, en uns minuts arrenca la ciutat polonesa de Lublin, l'europeu d'en piscina curta, l'última gran competició internacional del 2025. Una cita que comptarà amb una extensa representació local i del Club Natació Sabadell entre els 25 convocats de l'equip espanyol. La més matinera salta a l'aigua és la sabadellenca del Sant Andreu Ainhoa Campabadal, que neda un quart d'onze a les sèries del 400 lliure, prova de la qual és la actual campiona d'Espanya.
No tinc uns objectius com a tal, ni unes marques com a tal, sinó gaudir, però no estaria de més intentar, apropar-me a una final al 400 lliures, que és una mica més complicat, o intentar classificar-me a la semifinal del 200 lliures i, per què no, una final com a molt top.
Pel que fa al club, a les 12 serà el torn d'Eudald Terrats i Carles Coll en el 100 braça. El tarragoní, actual campió del món de curta, és una de les principals esperances de medalla en els 200. I a un quart d'una debutarà en el 200 esquena el murcià Diego Mira, que arriba a les terres poloneses amb el rècord d'Espanya del 400 estils i la tercera millor marca dels participants.
Este año siento que he trabajado mejor que ningún otro y a ver, aunque siempre es un shock, ¿no? De repente ver lo del récord de España y tal. Pues, hombre, eso ayuda, te da como una especie de motivación extra, ¿no? Sí que es cierto que el cuatro estilos es el último día y es una prueba muy dura, pero bueno, si es el último día para mí, también es el último día para mucha gente, o sea, el cansancio lo vamos a tener todo acumulado, estamos en las mismas condiciones.
Els altres dos representants del Natació Sabadell són Sergio De Celis, que nedarà el lliure i alguns relleus, i Paula González en el 200 i el 400 estil. Aquest campionat d'Europa s'allargarà fins diumenge. En ciclisme, David Domínguez i Òscar Rota compartiran equip aquesta temporada. Vestiran els colors del Boavista, és a dir, on fins ara hi militava un altre sabadellenc, Raül Rota. El germà gran, doncs, dona pas al petit perquè faci el seu debut com a professional. A l'últim any, Òscar ha estat MP Group i per del 2026 farà el salt a la categoria continental.
Aquest últim any he estat corrent a Amateur, a Espanya, i era tot calendari espanyol, la Copa Espanya i tot això, voltes, i ara centraria més en Portugal i sí que l'equip vol córrer més a Espanya i en principi començarem a la Comunitat Valenciana. El més diferent és que ara m'hi podria dedicar i, bueno, el dedicar-m'hi professionalment és la veritat que complir un somni per mi.
Per la seva part, Domínguez aterra l'equip escatat procedent d'un altre conjunt portuguès, l'Aviludo Luletano. Per al de Castellarnau també significa un pas endavant en la seva carrera.
Un canvi d'aires després de dues temporades al mateix equip. I bueno, el Boavista sempre ha sigut un equip que porta molts anys d'història al pilot portuguès. El conec bastant bé perquè el Raül va estar allà 3 anys i mira, aquest any tindré la sort de compartir equip amb el seu germà, amb l'Òscar, i bueno, també és una motivació per mi que l'equip hagi apostat tant per mi com per altres fitxatges importants, que volem tenir un calendari internacional important i bueno, a veure si podem fer un gran any.
En els respectius calendaris, el gran objectiu per tots dos serà la Volta a Portugal, que es disputa a principis d'agost.
Busques un cotxe d'ocasió? Doncs mou-te! A Movento Castellà tens Mercedes, Audi, Skoda i més marques top. Ocasió, seminous i quilòmetre zero, tots amb garantia. I descomptes que volen. Passa per la carretera de Sabadell, quilòmetre 6,4, a Castellà del Vallès. Movento Castellà, el teu cotxe t'està esperant.
Encara no coneixes l'aplicació de Ràdio Sabadell?
La teva ràdio més a prop i de la manera més senzilla.
Estigues al dia de tota l'actualitat.
Escolta els podcasts i la ràdio en directe.
I tot des del teu mòbil o la teva tauleta.
Descarrega't l'aplicació de Ràdio Sabadell i gaudeix de la teva ràdio de la manera més ràpida i directa.
Disponible per a dispositius Android i Apple.
L'aplicació de Ràdio Sabadell, la teva ràdio encara més a prop.
Ràdio Sabadell, la vius, la veus, la sents.
Ja ha sortit pel Quinto per la plena i per tothom remena.
Torna l'hivern, torna el fred i torna el Quinto de Ràdio Sabadell.
El Quinto més...
més divertit i, com sempre, carregat de molts regals.
Vine a Ràdio Sabadell, recull el teu cartró i juga al Quinto amb nosaltres.
Cada dia, de 9 a 10, dins del Notícies Matí, cantarem números.
I si tu has perdut, estigues atent al nostre web i les nostres xarxes socials per comprovar els números premiats.
Recorda, diversió i premis amb el Quinto de Ràdio Sabadell, la tradició de Nadal més sabadellenca.
Quinto!
Sardanes a Ràdio Sabadell, dissabtes i diumenges a les 8 del matí. Us esperem al 94.6 de la FM. A Ràdio Sabadell, la sardana i molt més, però sempre amb el so de la cobla, una orquestra única al món. Dissabtes a les 8 del matí, amb remissió el diumenge a la mateixa hora.
Sardanes a Ràdio Sabadell.
Són 8:45.
Notícies Matí, amb Mireia Sanz.
En marxa l'operació Fred, el mecanisme que l'Ajuntament i les principals entitats socials de la taula de sensellarisme han tornat a posar en marxa per atendre les persones sense llar quan les temperatures mínimes baixin per sota dels 4 graus. Un dispositiu que manté els mateixos barems que l'any passat, però que podria canviar-los en breu, ho ha explicat el portaveu del govern, Eloi Cortés. En qualsevol cas, de moment, les unitats d'emergència social tornaran a repartir roba d'abric i menjar calent en cas que les temperatures es moguin entre els 4 i els 2 graus, i a partir dels 2 graus s'obriran els espais d'acollida tant diurns com nocturns amb l'alberg nocturn, que comptarà amb una vintena de places. Un dispositiu, però, que podria canviar.
Hem de veure quins recursos estan disposats a posar les entitats, quins recursos podem aportar nosaltres, veure també aquest finançament d'on surt. No? I en aquest sentit, ara estem negociant el nou contracte programa amb la Generalitat de Catalunya i també una de les coses que estem pendents és veure quin finançament extra ens poden donar per l'atenció de les persones sense llar.
El desplegament de l'operació Fred és un dels temes destacats del Notícies Matí d'aquest dimarts 2 de desembre, un programa que és possible gràcies a la feina de la Beatriz Aguilar al control tècnic. El virus de la grip ha arribat a Sabadell amb una incidència que ha crescut i que arriba als 81 casos per cada 100.000 habitants i ho ha fet abans del previst. Una realitat que fa que les autoritats sanitàries recomanin la mascareta en entorns sanitaris quan hi ha símptomes, però també als ciutadans que es vacunin, sobretot si hi ha altres patologies de base. En parlarem, també repassarem el que va donar de si l'acte central del Dia Mundial de la Sida, que s'ha celebrat aquest dilluns a la tarda, amb la voluntat de posar damunt la taula que els estigmes vinculats a la Sida continuen molt presents a dia d'avui. I aquest dimarts hi ha reunió de l'alcaldessa Marta Ferrés i altres alcaldes de poblacions afectades per la pesta porcina africana amb el conseller d'Agricultura Òscar Ordeig. Mentrestant, continuen però vigents les prohibicions d'accés als camins, pistes forestals i també al bosc de Can Déu. Alhora us explicarem que la sabadellenca Olga Jiménez és la nova directora general per l'erradicació de les violències masclistes del Departament d'Igualtat i Feminismes, i també us parlarem dels nous passos judicials que la campanya contra el quart cinturó ha posat en marxa per evitar que continuïn els tràmits per fer possible la infraestructura. En esports, el Centre d'Esports Sabadell ja ha venut més de 5.000 entrades pel partit de Copa, que aquest dijous es disputarà la nova Creu Alta contra el Deportivo. La meitat de les entrades corresponen a socis i la resta a públic en general. De fet, el club ha decidit ampliar la prebenda fins aquest mateix dijous al migdia pels socis que vulguin ser a l'enfrontament.
Notícies Matí. Els serveis.
Que encetem fixant-nos en la previsió meteorològica. Ens l'acosta aquesta hora el Lluís Mi Pérez. Bon dia, Lluís Mi.
Bon dia, un dimarts que ens ha de portar força més núvols que les últimes hores, per bé que en la seva majoria no seran actius, no portaran ni pluges ni nevades. Serà al llarg d'aquesta tarda, quan sí que s'hi atansaran algunes pluges febles per les comarques de Ponent, també de Tarragona, del Pirineu, i amb nevadetes al voltant dels 1.300 a 1.600 metres d'altura. Sempre poca neu, sempre poca pluja, també algun ruixadet arribarà a d'altres comarques de Barcelona o de Girona ja molt entrada la tarda, de fet, quan es faci de nit. La temperatura fresqueta, de fet, a hores d'ara tornem a despertar amb gelades a l'interior del país, també al Pirineu, per bé que les temperatures han pujat una miqueta respecte ahir al matí a aquesta hora. Estem pendents a la xarxa.
I pel que fa a l'estat de les carreteres catalanes, complicacions aquest matí a la C58, un accident en sentit a Barcelona, a l'alçada de Terrassa, dificulta la circulació aquesta hora en sentit Barcelona, amb retencions que arriben fins a la ciutat de Sabadell. També de nou complicacions d'accés ja al nus de la Trinitat, tant d'entrada com de sortida de la capital catalana, amb complicacions a les dues rondes que donen accés a la ciutat de Barcelona, a la ronda de dalt, moltíssims trams d'aturades intermitents en sentit Llobregat, també en sentit Besòs, matí molt complicat doncs en aquesta via, i també moltes incidències en aquest cas a la ronda Litoral, on hi ha retencions des de la zona del Fòrum i fins a arribar a la platja de la Barceloneta en sentit Llobregat, i també algun tram d'aturades en sentit Besòs a la zona del Port de Barcelona. I d'altra banda, les autopistes, l'autopista P7 a aquesta hora, retencions en sentit Girona, exacte, al tram de Barberà del Vallès a conseqüència d'un accident, i també algun tram d'aturades en sentit Tarragona, en aquest cas ja a Santa Perpètua de Mogoda. També tenim aturades als túnels de Vallvidrera a conseqüència d'un accident a la zona de Rubí, que també dificulten la circulació a aquesta hora en sentit de Barcelona. I com tenim la circulació a la ciutat? Laura Brenes, des de la Policia Municipal, bon dia.
Bon dia. Doncs avui es registra trànsit dins de diversos punts de Sabadell, tot i que no consten incidències destacables, sí que s'observa circulació més lenta a les següents vies. Avinguda Francesc Macià, Ronda Ponent i Rambla Ibèria, especialment a la confluència amb la Nacional 150 en ambdós sentits de la circulació, Ronda de Femenó fins a carrer de Vilarrúbies, a la Gran Via, i a la Ronda d'Europa en direcció a la C58. Finalment, recordem que durant el dia hi ha programats talls puntuals a la circulació al carrer de Bonavista i al carrer Vina Mala, tot plegat per obres de millor de manteniment. I això és tot des de la Policia Municipal. Molt bon dia.
Passant 6 minutets del punt de 8:45 del matí, primera nit d'operació Fred en marxa, l'Ajuntament i les principals entitats socials de la ciutat han tornat a unir forces per atendre les persones sense llar quan el termòmetre arribi als 4 graus o per sota d'aquesta temperatura. És aleshores quan les unitats d'emergència social sortiran a repartir roba d'abric i menjar calent, la coneguda com a fase 1, mentre que a partir dels 2 graus s'obrirà la fase 2, és a dir, l'obertura dels espais d'acollida, tant nocturns com diurns. En el cas dels nocturns, Aigües de Sabadell posa a disposició un alberg nocturn amb una vintena de places que gestiona Creu Roja Sabadell. Però Eloi Cortés, portaveu del govern municipal, ha assegurat que des de l'Ajuntament faran el possible per ampliar-ne la capacitat en cas que sigui necessari.
També podem fer derivacions en cas que aquestes places s'omplin en algunes pensions o d'altres recursos que tinguem a la ciutat o al propi centre d'emergències municipal, i per tant també és important doncs, que s'hi puguin adreçar i que en tot cas si la ciutadania detecta alguna d'aquestes situacions, que truqui a la policia perquè la puguem atendre.
És el mateix dispositiu que l'any passat, però és probable que sigui l'últim en aquests barems, tal com va avançar Creu Roja i Actua Vallès en una entrevista a Ràdio Sabadell fa un parell de setmanes. Cortés ha anunciat que estan plantejant canvis de cara a les pròximes edicions.
Hem iniciat doncs, una revisió del que és l'operació Fred en conjunt, doncs, també per reflexions que hem fet amb les entitats, reflexions que hem fet amb alguns dels grups municipals, per veure si és el dispositiu més adequat o no, o quins són els canvis que podríem introduir en futures ocasions.
De moment, però, encara està en un tràmit molt embrionari. Falta saber quants recursos i quin finançament disposen per poder articular el nou dispositiu. Per tant, enguany, l'operació Fred s'ha activat aquest dilluns i s'allargarà, com sempre, fins al 31 de març.
Notícies matí, amb Mireia Sanz.
I creix la incidència de la grip a Sabadell. El nombre de casos ha començat a pujar abans del que és habitual, tant entre els adults com en la població pediàtrica. De moment, però, no s'ha arribat al pic de contagis, que podria arribar tot just abans del Nadal, tal com ha apuntat la directora del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí, la doctora Marta Navarro.
Aquest any sembla que s'està com avançant una miqueta la grip, no va començar com un parell de setmanes abans, i per tant s'espera que poder tinguem estarem ja amb números bastant d'epidèmia una miqueta abans de Nadal poder.
A dia d'avui, la incidència del virus és de 81 casos per cada 100.000 habitants. Davant de l'increment previst de casos, però el Departament de Salut ha fet una doble recomanació. La primera, utilitzar la mascareta quan toqui al centre sanitari, sobretot quan hi ha símptomes respiratoris, com ara rinitis, tos o esternuts. La doctora Navarro assenyala que no es tracta de dur-la sempre, però sí en aquelles unitats del Taulí on hi hagi pacients de risc. L'altra qüestió destacada és la vacunació. La campanya està en marxa des de fa setmanes entre els col·lectius vulnerables, però avui sobre tota la població. La directora del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí insisteix en la importància de vacunar-se en cas que hi hagi altres patologies de base.
La vacuna és una eina més. sigui, sempre la tenim aquí. Tampoc és una eina infal·lible, però almenys sí que hem de ser conscients que la gent que té com més factors de risc, la gent que té més comorbilitats, que és més vulnerable, realment la vacuna de la grip fins a, no, evita les hospitalitzacions fins a un 80%, vull dir que són, no, val molt la pena vacunar-se en aquests, casos.
Aquesta temporada a Catalunya circulen dos subtipus de grip en una proporció similar, tots dos inclosos en les vacunes administrades. Segons dades de la Conselleria, les cobertures actuals de vacunació també superen les de l'any passat. A hores d'ara ja s'han vacunat un 43% de les persones a partir de 60 anys, més d'un 63% de les de més de 80 i un 35% dels infants de 6 a 59 mesos. I seguim parlant de virus, ara d'una altra, però del VIH, i és que entre els perjudicis entorn les persones que tenen el VIH estan al punt de mira tant de les administracions públiques com de les entitats socials. L'acte central per commemorar el Dia Mundial de la Sida, celebrat aquest dilluns a la tarda al Centre Cívic de Sant Oleguer, ha llançat un missatge molt clar en aquesta direcció. Baixen els casos positius, millora la qualitat de vida de les persones que s'infecten, però, per contra, els estigmes continuen molt presents a la nostra societat. Júlia Ramon.
L'acte central d'enguany ha volgut combatre els prejudicis que encara hi ha entorn el VIH amb dades i testimonis. D'una banda, Assumpció Macià, la cap del Servei de Salut Pública al Vallès Occidental Est, ha apuntat que els diagnòstics han caigut gairebé a la meitat en els últims 14 anys gràcies a les darreres estratègies de prevenció i tractament universal.
Amb això el que s'ha aconseguit és disminuir el nombre de nous diagnòstics de l'any 2024 a l'any 2025 i bueno, s'ha vist doncs, una disminució de la prevalença amb els anys, des del 2010 que eren 12,2 casos per cada 100.000 habitants fins al 2024 que són 6,9 casos per 100.000 habitants gràcies a això, les estratègies de prevenció i el tractament universal i l'expansió de la profilaxis preexposició.
Membres d'Actua Vallès han llegit un manifest molt reivindicatiu al respecte i Sílvia García, la regidora de Salut, han tomat l'encàrrec que també tenen pendent les administracions.
Aquí la lluita que més gran tenim és lluitar contra l'estigma, és lluitar contra tot aquest tabú que s'ha tingut des de fa molts anys i per tant nosaltres de l'Ajuntament ajudem i col·laborem amb les diferents entitats com és Actua Vallès que porten a terme tots aquests diferents actes i que treballen en el nostre dia a dia per fer la vida també més senzilla i també per acompanyar totes aquelles persones, ja no únicament perquè no es tracta únicament d'una malaltia que es detecta, sinó evidentment de tot l'acompanyament també mental i emocional que es necessita també en aquests casos.
Paral·lelament a l'acte central d'aquest dilluns, celebrat al Centre Cívic de Sant Oleguer, l'Ajuntament també ha il·luminat de vermell la façana del consistori com a mostra de suport al col·lectiu.
I no deixem de parlar del VIH perquè volem escoltar un exemple de la lluita contra l'estigma i de com es pot viure amb VIH i tenir una bona qualitat de vida. És el cas de l'Helena Grinyan, tècnica d'Actua Vallès a l'àrea de salut i que acompanya les persones que acaben de rebre un diagnòstic de VIH. Grinyan conviu amb el VIH des de finals dels anys 80 i ho sap des del 1997. Lamenta la manca d'informació que hi ha sobre aquest virus i com la percepció social és encara dels anys 80 i 90.
Al final podem viure, podem treballar, podem tenir autonomia, podem estar completament bé, vull dir, formar família, què més li podem demanar a la vida? Què més li podem demanar, no? O sigui, teníem un diagnòstic de mort als 80-90 i avui tenim un diagnòstic que ens pot permetre viure gràcies a la ciència.
De fet, com en el seu cas, es pot viure amb VIH i tenir una bona qualitat de vida gràcies als nous tractaments.
El virus viu dins del meu cos i viu d'aquella manera perquè el fàrmac és tan bo i tan potent que el té totalment adormit. O sigui, jo estic sana, estic totalment sana i tinc un sistema immunitari molt potent. Em cuido molt, vull dir, de fet, vull dir, si en algun moment tens ocasió de preguntar-li als metges quan una persona està indetectable i es cuida, quin és el seu estat de salut, i et diran que al final és l'estat de salut de qualsevol, d'una persona sana.
I és que, segons dades del Departament de Salut, el 96% de les persones amb VIH que reben un tractament tenen una càrrega viral indetectable. El que encara ha de millorar és el 6% de la població que viu amb el virus i encara no sap que el té.
Notícies Matí. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí.
Parlem ara de la pesta porcina africana. L'alcaldessa Marta Ferrés es reunirà avui amb el conseller d'Agricultura i altres alcaldes de l'entorn per la crisi que està generant la pesta porcina africana arreu del territori. Així ho ha anunciat aquest dilluns el conseller Òscar Ordeig, igual que la mobilització de més de 400 efectius durant tota la setmana a l'entorn de Collserola per intentar contenir el virus. Paral·lelament, les restriccions a la mobilitat ja es van aplicar aquest cap de setmana als municipis més pròxims a l'epicentre del brot, a Cerdanyola del Vallès, i continuen vigents. Sabadell és un d'aquests municipis i, en aquest sentit, Eloi Cortés, portador del govern municipal, ha insistit en seguir les indicacions de la Generalitat.
No és una malaltia que sigui perillosa pels éssers humans, però sí que nosaltres, amb les botes, no, amb el calçat, inclús amb els vehicles, podem traslladar o podem transmetre aquesta malaltia. No? I, per tant, per això és important, quan es diu o quan hem fet aquestes indicacions de no anar pel medi rural, de no entrar al rural, com vam haver de, no, les activitats que s'han donat aquest cap de setmana, precisament és per això, és perquè el propi ésser humà, doncs, caminant, no extenguem la malaltia, si és que pot ser que en aquest bosc hi sigui.
Cal tenir en compte que en alguns dels casos se sancionaran aquelles persones que se saltin les restriccions per intentar que d'aquesta manera ningú faci el viu. Tot i això, Ordeig ha volgut deixar clar que l'afany no és en cap cas recaptatori.
Evidentment, si hi ha algú que reiterativament incompleix, doncs evidentment podrà ser sancionat, però no estem aquí per sancionar. Estem aquí per informar de les restriccions i sobretot per no posar en risc l'operatiu dels professionals i també no transmetre amb material contaminat, no transmetre a persones que puguin passar i accidentalment portin material infectat fora dels 6 quilòmetres.
Recordar que a Sabadell està prohibit fer activitats als camins i pistes forestals del Rodal, així com anar al bosc de Can Déu. En punt 9:15, el ministre d'Agricultura, Lluís Planas, ha confirmat aquest dilluns al vespre que la Xina ha acceptat la prohibició d'importar carn de porc espanyola per la pesta porcina africana a la província de Barcelona. Senyir-ho únicament en aquest espai, una bona notícia, ja que, per tant, no afecta a la zona de Girona, Lleida o Tarragona. El sector càrnic alerta que si els casos de pesta porcina africana es detecten més enllà d'aquests 20 quilòmetres de radi actual, sí que pot créixer la magnitud del problema. D'altra banda, els Mossos, conjuntament amb la Policia Nacional, han desplegat a primera hora d'aquest dimarts un dispositiu contra una organització amb epicentre a Catalunya que estaria implicada en assalts violents i tràfic de drogues. El dispositiu es concentra a les demarcacions de Barcelona i Tarragona, on està previst fer més d'una vintena d'entrades a domicilis i locals dels principals investigats. El dispositiu compta amb la presència de més de 300 efectius entre els dos cossos policials, amb la participació del GEI, la Brimo, l'ARRO, la unitat canina, la de drons, la científica, la sala regional del comandament, la seguretat ciutadana i els efectius d'investigació. El cas està ara mateix sota el secret d'actuació. I d'altra banda, el CNI ha confirmat aquest dilluns a un jutjat de Barcelona que el Suprem va autoritzar l'espionatge als expresidents de l'ANC, Jordi Sánchez i Elisenda Pelusier, per motius de seguretat nacional, tot plegat després que el Consell de Ministres hagi desclassificat una part dels documents reservats relacionats amb aquest espionatge i que els hagi enviat al jutjat. D'altra banda, els Mossos van detectar intrusions al mòbil de Sánchez des del 2015, quan teòricament encara no hi hauria hagut aquesta autorització judicial per tal de poder-lo espiar. I els estats de la Unió Europea, a excepció d'Hongria, han demanat a la Comissió Europea que el Pla per a un habitatge sostenible, que es publicarà aquest desembre, sigui ambiciós i alhora que respecti la diversitat dels sistemes de cada país. En aquest sentit, en unes conclusions presentades aquest dilluns, 26 dels 27 estats membres han instat a l'executiu comunitari a presentar una proposta que doni suport als esforços nacionals, regionals i locals que estan duent a terme per fer front a la crisi de l'habitatge, si bé Hongria reconeix que cal adreçar problemes vinculats a l'habitatge. El país subratlla que les competències són nacionals i, per tant, creu que una acció a nivell comunitari és innecessària. Passant 9:03, nou intent d'aturar la construcció del quart cinturó. La plataforma de la campanya contra el quart cinturó ha presentat un nou recurs davant del jutjat del contenciós administratiu contra el conveni signat entre l'Estat i la Generalitat per executar la Ronda Nord. Un cop presentada la demanda, ara el jutjat la farà arribar a l'Estat i la Generalitat perquè hi respongui en un termini de 20 dies hàbils. Segons afirmen des de la plataforma, han detectat diverses infraccions legals en el conveni d'aquesta infraestructura. És, per exemple, on se centra la demanda, que afecta, diuen els actes, activistes al marc competencial, a una contravenció del plantejament territorial o bé a la fragmentació del projecte del quart cinturó, entre d'altres. Un cop Generalitat i Estat hagin respost, el tribunal ordenarà a les parts les conclusions i fixarà la data per emetre la sentència. Els activistes preveuen que es pugui dictar abans de finals de 2026.
Notícies matí.
Més temes. La sabadellenca Olga Jiménez és la nova directora general per l'erradicació de les violències masclistes del Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat. Es tracta d'un càrrec públic encarregat de coordinar les accions del govern per fer front a les violències masclistes. Per exemple, el 2025, aquest departament s'ha encarregat d'aprovar el Pacte Català contra les Violències Masclistes. Olga Jiménez, que va fer carrera de filosofia a l'Autònoma, ha treballat a l'Ajuntament de Sabadell des de l'any 95 o també al Consell Comarcal del Vallès Occidental en diferents càrrecs. El consistori sabadellenc ha desenvolupat, per exemple, funcions de cap de secció de biblioteques i cultura cívica, a l'àrea de cultura, de gerent de la Societat Municipal de Comunicacions Audiovisuals de Sabadell, de la qual depèn aquesta casa, Ràdio Sabadell, o de coordinadora adjunta de l'àrea de presidència i serveis a les persones en l'àmbit de la igualtat i la sostenibilitat social, entre d'altres. I més temes que us volem explicar aquest matí. Heltech i Pit3D han estat guardonades al Cafè Aventura de Sabadell per la seva innovació en salut i tecnologia. L'empresa Heltech ha rebut el premi a millor empresa per la seva aportació tecnològica a la infermeria quirúrgica, mentre que Pit3D ha estat reconeguda com a millor projecte empresarial per les seves pròtesis mamàries personalitzades. Ens ho explica en detall la Laura Frías.
La 13a edició del Cafè Ventura Fòrum d'Emprenedoria de Sabadell ha reconegut l'esforç i la innovació de dues empreses del sector sanitari. Heltech ha guanyat el premi a millor empresa gràcies a les seves solucions tecnològiques enfocades a la infermeria quirúrgica. Fins ara, la tecnologia quiròfan s'havia desenvolupat principalment pensant en cirurgians i anestesistes, deixant l'equip d'infermeria amb processos manuals i menys eficients. Heltech treballa amb els professionals d'infermeria per identificar les tasques habituals i crear eines que millorin les condicions de treball, l'eficiència de les seves activitats i la seguretat del pacient. En parla Manel Cremades, cirurgià de l'Hospital Germans Trias i Pujol i director d'estratègia de Heltech als Fills de Ciutat.
Aquesta gestió, que és purament manual, intentem automatitzar-la amb sistemes d'intel·ligència artificial, amb tecnologies de detecció de RFID, de radiofreqüència, automatitzar processos que no hagin de fer, no?, aquests processos tan manuals quan són volums de controlar peces quirúrgiques a nivells de milers en un hospital en un sol dia.
D'altra banda, el Premi a Millor Projecte Empresarial ha estat per a Pit3D, iniciativa de l'Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí, que desenvolupa pròtesis mamàries externes, personalitzades per a dones que han patit una mastectomia. L'objectiu és oferir productes més còmodes, lleugers i simètrics, millorar la qualitat de vida de les seves pacients. El projecte va sorgir fa 5 anys per oferir una alternativa més còmoda a les pròtesis mamàries subvencionades que moltes dones no utilitzaven per la seva incomoditat i pes. Paula Ferrer, Project Manager d'Innovació del Pit3D, ho ha explicat també als Fils de Ciutat.
I veia que realment les pròtesis que hi havia a dia d'avui que estan subvencionades per la Seguretat Social i que són a cost zero, les senyores no les utilitzaven, no? I al final hi ha un gran descontent en aquestes pròtesis perquè pesen molt i són molt incòmodes. Llavors, veient aquesta problemàtica, ella mateixa va anar al laboratori 3D, que és de l'Institut d'Innovació del Parc Taulí, i van allà i va dir, a veure què podem fer, hem de trobar una solució, no? I aquí va sortir la idea de fer pròtesis personalitzades.
Per a la primera empresa classificada, la dotació econòmica és de 4.000 euros, a més de l'accés a un programa de mentoring i l'entrada a un espai de coworking durant mig any. Per a Pit3D, l'únic premi és de 2.500 euros, incloent-hi 10 hores d'assessoria i accés a un espai d'incubació.
Venudes més de 5.000 entrades per al Sabadell Deportivo de Copa del Rei, que jugarà dijous a la Nova Creu Alta.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Dijous 4, 7 de la tarda. No és un partit qualsevol.
És Copa del Rei.
És la Nova Creu Alta.
És el Sabadell contra el Depor.
Ells són un gegant, però aquest escut no té por de ningú.
Ja han fet una promesa. Deixar-nos.
Thank you.
cada minut.
És un fragment del vídeo promocional que ha difós el Centre d'Esport Sabadell en les últimes hores per fer bullir l'olla. D'aquestes localitats venudes, la meitat aproximadament corresponen als socis, la resta públic en general i visitant. Davant d'aquesta resposta, el club ha decidit ampliar el termini de prevenda. Els abonats tenien fins ahir per comprar les seves entrades amb descompte i mantenir els seients, però finalment es podrà fer fins al mateix dijous al migdia. Encara que els socis hagin de pagar, s'ha generat força expectació de cara al partit contra el líder de la segona divisió. Tot i la diferència de categoria, Kaiser, un dels capitans arlequinats, ja ha alertat que no s'arronsaran.
Cada partido salimos a ganar, la mentalidad es de salir a ganar todos los partidos y el día del Depor pues saldremos con la mayor ilusión, el mayor respeto y la mayor humildad, pero a mirarle a los ojos al Depor y a por ello.
El Sabadell ja es prepara per al partit de dijous. Avui nou entrenament a les instal·lacions de Sant Oleguer i després compareixerà en roda de premsa el davanter Rodrigo Escudero. En natació, en uns minuts arrenca la ciutat polonesa de Lublin, l'europeu en piscina curta, l'última gran competició internacional del 2025. Una cita que comptarà amb una extensa representació local i del Club Natació Sabadell entre els 25 convocats a l'equip espanyol. La més matinera salta a l'aigua és la sabadellenca del Sant Andreu, Ainhoa Campabadal, que neda a 1:15 les sèries del 400 lliure, prova de la qual és l'actual campiona d'Espanya.
No tinc uns objectius com a tal, ni unes marques com a tal, sinó gaudir, però no estaria de més intentar, apropar-me a una final al 400 lliures, que és una mica més complicat, o intentar classificar-me a la semifinal del 200 lliures i, per què no, una final com a molt top.
Pel que fa al club, a les 12 serà el torn d'Eudald Terrats i Carles Coll en el 100 braça. El tarragoní, actual campió del món de curta, és una de les principals esperances de medalla en el 200. I a 1:15 debutarà en el 200 esquena el murcià Diego Mira, que arriba a terres poloneses amb el rècord d'Espanya del 400 estils i la tercera millor marca dels participants.
Este año siento que he trabajado mejor que ningún otro y a ver, aunque siempre es un shock, ¿no? De repente ver lo del récord de España y tal, pues, hombre, eso ayuda, te da como una especie de motivación extra, ¿no? Sí que es cierto que el 4 estilos es el último día y es una prueba muy dura, pero bueno, si es el último día para mí, también es el último día para mucha gente, o sea, el cansancio lo vamos a tener todo acumulado, estamos en las mismas condiciones.
Els altres dos representants del Natació Sabadell són Sergio De Celis, que nadarà el lliure i alguns relleus, i Paula González en el 200 i el 400 estils. Aquest campionat d'Europa s'allargarà fins diumenge. I en ciclisme, David Domínguez i Òscar Rota compartiran equip aquesta temporada. Vestiran els colors del Boavista, és a dir, on fins ara hi militava un altre sabadellenc, Raül Rota. El germà gran, doncs, dona pas al petit perquè faci el seu debut com a professional. En l'últim any, l'Òscar ha estat MP Group i per al 2025 farà el salt de categoria continental.
Aquest últim any he estat corrent a amateur a Espanya i era tot calendari espanyol, la Copa Espanya i tot això, voltes, i ara centraria més en Portugal i sí que l'equip vol córrer més a Espanya i en principi començarem a la Comunitat Valenciana. El més diferent és que ara m'hi podria dedicar i, bueno, el dedicar-m'hi professionalment és la veritat que complim somni per mi.
Per la seva part, Domínguez aterra l'equip escatat procedent d'un altre conjunt portuguès, la Viludo Luletano. Per al de Castellarnau també significa un pas endavant en la seva carrera.
Un canvi d'aires després de dues temporades del mateix equip. I bueno, el Boavista sempre ha sigut un equip que porta molts anys d'història al pilot portuguès. El conec bastant bé perquè el Raül va estar allà 3 anys i mira, aquest any tindré la sort de compartir equip amb el seu germà, amb l'Òscar, i bueno, també és una motivació per mi que l'equip hagi apostat tant per mi com per altres fitxatges importants, que volen tenir un calendari internacional important i, bueno, a veure si podem fer un gran any.
En els respectius calendaris, el gran objectiu per tots dos serà la Volta a Portugal, que es disputa a principis d'agost.
El dia es lleva. El Notícies Matí de Ràdio Sabadell.
3 minuts i les 9, ha arribat el moment. Sé que la Núria García el va encetar ja ahir. Nosaltres la vam començar divendres, però vaja, que som ja de plena al Nadal, que toca Nadales des d'ara i mentre es duri el Notícies Matí en el Marc Nadalenc. Escoltem aquest Quan somrius, un dels grans clàssics en català del Nadal.
Ara que la nit s'ha fet més llarga, ara que les fulles ballen danses al racó, ara que els carrers estan de festa, records. sobren les paraules. Ara que el vent bufa tan fort, avui que no em fa falta veure't ni tan sols parlar, per saber que estàs al meu costat.
És Nadal.
A l'hivern, torna el fred i torna el Quinto de Ràdio Sabadell.
El Quinto més divertit i, com sempre, carregat de molts regals.
Vine a Ràdio Sabadell, recull el teu cartró i juga al Quinto amb nosaltres.
Cada dia, de 9 a 10, dins del Notícies Matí, cantarem números.
I si t'ho has perdut, estigues atent al nostre web i les nostres xarxes socials per comprovar els números premiats.
Recorda, diversió i premis amb el Quinto de Ràdio Sabadell, la tradició de Nadal més sabadellenca.
Quinto!
Vols formar part de la comunitat de WhatsApp de Ràdio Sabadell?
La manera més ràpida i fàcil d'estar al dia de tota l'actualitat de la teva ciutat.
Informa't de tot el que passa a Sabadell des del teu mòbil o tauleta.
Només has de buscar el nostre QR a radiosabadell.fm o a les xarxes socials de Ràdio Sabadell. Escaneja tal i ja ho tens.
El canal de WhatsApp de Ràdio Sabadell és gratuït i no cal donar les teves dades ni inscriure't al lloc.
Més fàcil i impossible.
El canal de WhatsApp de Ràdio Sabadell, la manera més senzilla de seguir l'actualitat de Sabadell.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents. Sabadell en joc.
La Copa del Rei es juga a Ràdio Sabadell. Torna la Copa a la Nova Creu Alta i ho fa amb un partit d'alçada. El Sabadell de Ferran Costa somia en fer alguna cosa gran i això passa per deixar en el camí l'actual líder de la Lliga Hypermotion. Aquest dijous, des de 6:45 de la tarda, Sabadell Deportivo de la Coruña. Segueix els 32ens de la Copa amb tot l'equip del Sabadell en joc.
Se'n va sol Miguelete davant del porter. Miguelete per fer el segon.
Recorda, dijous, a 6:45 de la tarda, Sabadell Deportivo, la Copa, com sempre, a Ràdio Sabadell.
El centre d'esports es viu en directe a Ràdio Sabadell. Notícies Matí. L'actualitat més matinera, cada dia a Ràdio Sabadell.
Tres minutets passen de les 9 del matí. Què us sembla? Fascinant, eh?
Sí.
Perquè què passa? Doncs que a Ràdio Sabadell, ho sabeu, eh? Ens agrada fer el quinto, eh? És una tradició molt, molt nostrada, molt sabadellenca, i cada any a l'emissora municipal doncs podeu, ja heu pogut venir a buscar els vostres cartrons aquí a Ràdio Sabadell per fer aquest quinto, en què podeu optar doncs a un tou, eh? De materials i de premis doncs, possibles, en cas doncs, que us toqui la plena, us toqui el quinto. I hem anat buscant mans innocents i se'ns ha acudit que resulta que els tertulians éreu les mans més innocents que teníem a mà. Per tant, cada dia al Notícies Matí, quan comencem la tertúlia, cantem 5 números per veure com evolucionem. Ahir en vam cantar 5 ja, els podeu trobar i recuperar a les xarxes socials de Ràdio Sabadell si algú se'ls ha perdut. Marc, va, arrenca. Però que primer el saludo, potser, no? Perquè jo, oi? Marc Sabater, periodista, què tal, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, què tal? Molt
tot bé?
Sí, una mica nerviós per fer de llauro.
Home, i, va, i... tot, saps els números com s'han de fer i aquestes
més
coses?
Més o menys, però va, no se'm dona gens bé, eh?
Ah, advertiment. No, jo tampoc.
Podeu parar a la ràdio, aneu a fer el cafè.
No, home, i... no, que necessiten sentir els números.
Vinga, va.
A veure, Marc.
Què ets a treure? Un?
Un, sí, farem un tu, un el Joan, un jo...
Espera't, que no veig res.
Ah, les gafes del Cerques, eh?
Gafes del Cerca.
Les gafes del Cerca.
No, més que res, per no cagar-la.
A veure,
què tal? Un pelat.
Un pelat, eh?
El del mig.
El del mig deu ser el 50.
El 50, exactament.
Molt bé, doncs tenim el 50. Ui.
Ai.
Saludem el Joan Tafalla, doctor en història. Joan, què tal, com estàs?
Bon
com
dia.
T'has de veure, eh? Vinga, va, som-hi. Energia.
Jo és que sóc mateca, Sabadell.
Però vaja... A veure, què tenim? Què
no
sortit?
Sé com es llegeix.
Jo la majoria
és,
tampoc.
És un 45.
Un 45, doncs un 45. No sé si té manera de dir-se el 45. Marc, ho saps?
No, jo diria que no, no.
No, no? Perquè sé que el 39 i aquests ja sí que sí que tenen nom.
39? No? Quin...
Sí, el 39 és la fi de la guerra o alguna cosa així, deien a casa meva. Bueno, mm-hmm. No sé. Va, ara jo, a veure si surt un número que sàpiga llegir d'alguna manera. Bé, bé, posa'm una mica d'energia aquí, va. A veure, el 35, eh? No sé, això què? El 35? Mm. El 35. Marc, va, el 35.
Vinga, aviam. Doncs mira, 10 menys.
10 menys.
El 25.
El 25. Una bona edat, li podíem dir, el 25. Sí, sí. És una bona edat, el 25. Va, Joan.
És un terç de la meva.
Un terç.
Mira-me-la!
I el 41.
El 41, carai, molt bé, perfecte. Doncs ja els tenim, eh? Jo me'ls endreço perquè així ara, quan li passi el Roger Benet, m'agrairà, sabeu? El 25, el 35, el 41, el 45 i el 50. Són alguns dels premis, doncs, són els números d'avui del quinto. Un quinto que és possible gràcies a la col·laboració de Cafès Pont, de la Floristeria Caral, del Centre d'Esport Sabadell, del Decor Aromes o del Disnova, entre molts d'altres. Per tant, aquí teniu aquests 5 primers números del quinto de Ràdio Sabadell, els de que hem cantat avui. Ahir vam fer els 5 primers, per tant, avui serien els 5 segons d'aquest 5è quinto ja de Nadal de Ràdio Sabadell. Doncs, temps per començar la tertúlia. De seguida se'ns incorporarà la Margarida Arboix, que, com dic jo sempre, el dia que presenti totes les esmenes i les queixes que tinc al món de la tecnologia, no acabem, eh?, amb això de fer les tertúlies de forma virtual, però vaja, hem de començar a analitzar diferents temes del dia. Avui us estem parlant d'aquesta operació fred, d'aquest mecanisme que l'Ajuntament i les principals entitats de la taula de sensellerisme fa temps que posen en marxa. Se n'ha debatut molt, últimament en parlàvem fa unes setmanes aquí a Ràdio Sabadell, us explicàvem que tant Actua Vallès com la Creu Roja havien fet arribar a l'Ajuntament que potser s'hauria de ser més flexible en el concepte, és a dir, en el sentit que l'operació fred comença l'1 de desembre i acaba el 31 de març i a partir d'aquell període el que passi, no, es pot assumir, però per exemple aquest any que a mitjans de novembre vam tenir una gran onada de fred, no es va fer res perquè l'operació fred no estava activada, no, com a tal. Llavors sí que demanen doncs potser analitzar una mica com s'ha d'activar aquests dispositius de fred i fins i tot si s'ha de pensar en d'altres qüestions que no siguin només els termòmetres, des de pluges, vents, calor extrema, no?, que són episodis que realment anem vivint i, per tant, si això realment ha de motivar a fer alguns canvis. Pel que fa a l'operació fred d'enguany, el dispositiu és similar al de sempre. Per sota dels 4 graus es posen en marxa les unitats d'emergència social, tant de la Creu Roja com d'Actua Vallès, que surten als carrers i, per tant, certifiquen si hi ha persones que estan vivint al carrer, els ofereixen mantes, begudes calentes, menjar calent, etc. I a partir de per sota dels 2 graus ja s'activen els dispositius diurns i nocturns per oferir doncs, servei de dutxes, un alberg temporal per unes 20 persones, però que l'Ajuntament deia que en cas que s'hagués d'ampliar es podia ampliar, que s'ofereix a la seu d'Aigües de Sabadell. Com ho veieu? Què en penseu, Joan? Amb què et quedes amb tot això?
Bueno, jo em quedo amb una sensació de que, en fi, no es fa ni de lluny prou per resoldre aquest problema. La primera cosa és... que hi ha el termòmetre. Imagineu-vos dormir a 4 sobre a 4 graus a la nit. Sí, en fi, ja, això ja parla de per si. Que comenci l'activació dels 2 graus, pues vol dir que ens gastem molts diners en el llaminer i no ens gastem ni un duro, res, en resoldre un problema de... Bueno, que, en fi, a una societat normal li faria vergonya. També em quedo amb que escoltava ahir una notícia que deia que la major part del perfil de la majoria del sensellarisme ha variat. O sigui, que tradicionalment el sensellar era una persona amb moltes dificultats, molt que vivia al marge, amb problemes d'alcoholisme, coses o de drogadicció que l'havien deixat al marge. Avui en dia, sembla que deia la notícia, que un 60% dels sensellars són gent desnonada. És a dir, gent que no gaudeix del dret humà bàsic de tenir un sostre. I acabo dient que, en fi, potser alguna de la gent que vivia a la caserna i que se'ls va fer fora fa poc, es trobin entre aquests sense llar. Alguns vivien a la pèrgola que hi ha davant del taulí. Se'ls va fer fora d'allà. Hi ha uns pisos que per una incapacitat... diguem-ho clar, del Partit Socialista, que governa el Ministeri de l'Interior i governa la ciutat, i no se saben posar d'acord per retornar a la ciutat aquest equipament, doncs es van traslladar a la caserna. I ara els han fet fora. Pues alguns d'aquests sense llar, que quan estaran dormint a 4 graus sobre zero al carrer, pues alguns deuen ser d'aquestes persones. Per tant, una sensació d'amargor, de ràbia, no? En fi, digueu-me raro, però jo ho veig així. Mm. Menys llaminer i més atendre els drets humans d'aquest col·lectiu.
Marc.
A mi és d'aquelles notícies que... O sigui, no la sola existència de l'operació Fred... Mm-hmm. Crec que és l'exemple de com hem arribat a convertir fracassos en teòriques oportunitats i en grans polítiques, etc. Que existeixi l'operació Fred, no a Sabadell, a qualsevol lloc, és un fracàs com a societat, perquè no hi ha d'haver-hi ningú dormint al carrer. Val? No hauria d'haver-hi ningú. Llavors, què fem? Li donem aquí una pàtina de solidaritat i muntem aquí uns protocols i arribem a uns acords i el que és un fracàs com a societat es converteix en una espècie de política social xulíssima, fantàstica i collonuda, etcètera. Això com a primera reflexió. Segona, en aquest cas concret de Sabadell i el que deia ahir l'Eloi, el regidor, sobre que potser s'ha de flexibilitzar el protocol, em sembla que és completament procedent perquè, en el fons, diguéssim, intentar sistematitzar coses que no es poden sistematitzar perquè depenen de l'eventualitat. És a dir, quina norma diu que l'operació Fred s'ha d'activar a l'1 de desembre? Per què? Tenim una estadística que demostri que a partir de l'1 de desembre baixen les temperatures fins a extrems que són insuportables. És a dir, aquesta cosa de l'administració d'intentar sistematitzar la vida quotidiana per protocolaritzar-la, per posar-hi convenis, etc, em sembla que és una cosa que hauríem d'anar superant, no? És a dir, hosti, la vida és complexa, el temps és complex, el canvi climàtic el fa encara més complex i no pots fer una operació Fred que comenci un dia i s'acabi un altre. L'operació Fred, si un cas l'hem d'existir perquè no tenim cap més remei, doncs ha de ser una operació que existeix sempre, un programa que existeix sempre i que si el 30 d'agost, jo què sé, m'ho invento, resulta que hi ha una onada de fred i baixa la temperatura, estic d'acord amb el que deia, 4 graus, entre 2 i 4 graus, és idèntic, diguéssim. Doncs que es pugui activar una operació i el fred, etc. És a dir, aquesta cosa de sistematitzar, això que et deia, la vida quotidiana, parametritzar-la, convertir-la en coses medibles i em sembla que l'administració aquí s'equivoca i que hauríem d'anar cap a una administració molt més flexible, molt més humana, molt més quotidiana, molt més propera, molt més oberta al canvi, molt més equitativa, etcètera, etcètera, no? I per últim, l'altra reflexió que em provoca això és que s'activi l'operació Fred de Sabadell. És un reconeixement de que a Sabadell també hi ha sensellerisme, perquè a vegades sembla que això és una cosa de les grans capitals i de les grans ciutats, i que aquí a Sabadell, diguéssim, nosaltres això ens passa per sobre, quan tots sabem, tots hem passat pel taulí i hem vist, ara ja no, perquè han tancat, però com estava la pèrgola, o tots hem trobat un sensellar anant cap a la feina, jo me'n trobo un cada dia, és a dir, i sembla que és una realitat que Sabadell no existeix i que no la fem cas i que no en parlem, i que en parlem, bueno, en parlem ara perquè s'activa l'operació Fred, però... Que tinguem una operació Fred és la demostració de que tenim un problema com a societat a escala global i a Sabadell. Dit això, no em sembla, també t'ho vull dir, Joan, que una cosa, que el llaminer vagi en contra de tot això, és a dir, no, que aquesta no. Dicotomia de, ara, com, ara tot és el llaminer, no? El llaminer és el de totes les culpes.
Bueno, un molt petit del que es dedica al circ. Es podria dedicar
bueno,
al pa.
El circ també és cultura, i la cultura també ajuda.
Però el pa és necessari.
Sí, sí, però la cultura és indispensable.
No estic en contra del
llibre. No.
Només dic que un petit percentatge, no sé, un 2%, un 1%, donaria per posar el parche necessari perquè la gent no pateixi.
Del que es dedica al del que es dedica a la festa major i del que es dedica a la cavalcada de Reis.
I la dicotomia bueno, romana era circ això, i pa.
Això que això hagi de...
El pa
sí,
també,
sí, però això que sempre s'hagi de carregar la cosa al circ, a mi em preocupa, perquè jo sóc molt de circ, diguéssim, eh?
Sí, sí. Bueno, jo faria algo més...
Costa't el micro, Joan, que si no...
Jo faria algo més seriós, però com que no es pot fer, és a dir, en fi... posar una contribució necessària als grans industrials
per exemple,
i als grans tenidors d'habitatge, etc. Però això ja sé que no hi ha valor polir en l'Ajuntament per fer-ho.
Deixeu-me que afegeixi una veu més, que sí, la tinc perdó. Virtualment, que és la Margarida Arboix, professora de l'Autònoma. Hola, Marga, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com ho veus, tot
bueno,
això?
Jo realment crec que no podem començar a barrejar temes, perquè si no el podíem fer el pa com un cabàs, no? Jo crec que és un tema molt preocupant que ens passa a tota la ciutat. Jo en tinc un, al pàrquing de casa meva, permanentment, a l'entrada. Estem preocupats perquè, a més, és una persona bastant bruta, no? Que no és que sigui... No té res que veure, eh? Vull dir que podria ser una... No. Però, bueno, i li hem donat coses i tal, i el tenim permanentment a la porta del pàrquing. O sigui, no podem obrir la porta de sortida del pàrquing normal perquè està ell dormint, no? Vull dir que a mi em preocupa molt aquest tema, però el primer és polítiques socials. Polítiques socials tenint en compte que algun grup d'aquestes persones, ells no volen viure en un altre lloc al carrer. Eh? Vull dir, això també ho hem de tenir en compte i s'ha de respectar. Vull dir que... I llavors, quan venen les onades de fred, els hem d'ajudar, no? Que és un moment en què accepten pues, poder anar a dormir en un altre lloc i aquestes coses, però alguns no, no? Per tant, aquest és el... I les polítiques socials vol dir que han d'entrar regularment al pressupost d'un ajuntament, perquè és l'estructura de més proximitat. I s'han de posar diners també molt clarament per aquestes coses, no? Després, si el llaminer o la festa major, això és un tema ja diferent, perquè si ho barregem, tot podem... Jo us entenc, eh? Però no acabo de compartir aquest fet de dir perquè si traiem d'aquí o traiem d'allà. No, un ajuntament ha de tenir en compte les polítiques socials i dintre les polítiques socials hi ha aquestes persones i hem de veure com podem fer que cada dia n'hi hagin menys, no?, d'aquesta gent que viuen al carrer. I després jo estic d'acord amb el que deia el Marc una mica, que s'ha de flexibilitzar el protocol, que quan hi ha fred, hi ha fred, i que el fred pot venir al mes d'agost, com deies molt bé, no? I, per tant, s'ha de respondre immediatament, no? S'ha de respondre immediatament i, per tant, això vol dir que l'Ajuntament ha de tenir serveis que no poden estar lligats a això, al més, com també fem amb les calefaccions. Les encendrem a partir del 15 de novembre. I si fa fred abans, t'aguantes, no?
O amb l'aire condicionat també passa, públic.
Sí, sí, això dels serveis públics passa molt, sí, sí, és cert, és a dir...
Sí, per això, que vull dir que jo crec que l'operació fred s'ha de posar en marxa quan fa fred. Mm. I s'ha acabat, s'ha acabat, no? I s'ha de respondre immediatament. Al millor podem tenir algun retard, pot passar, però, evidentment, s'han de tenir els mecanismes i no contractar la gent per fer això o no posar en marxa pues, més cotxes de la policia perquè es passegin aquests dies. No, jo crec que això ha d'estar bastant regularitzat perquè, si no, ens equivoquem.
També és veritat que aquí el debat ens porta dues coses. Hi ha hagut un debat, diguéssim, de ciutat sobre si Sabadell havia de tenir o no un alberg permanent per les persones que viuen en situació de sensellarisme, al qual l'administració local, el govern actual, ja ha dit que no hi està d'acord, que considera que s'adopta per altres mecanismes, parlaven del housing first, del suport a diferents entitats, etc. És veritat que l'operació fred ha anat virant, és a dir, fa molts anys era quan baixa de 0 graus activem les coses, es va veure que no tenia gaire sentit esperar aquesta temperatura simbòlica, per dir d'alguna manera, i es va fer aquestes dues fases, no? 4 graus faig un dispositiu, 2 graus faig un altre, i jo recordo ja fa tants anys com que el Josep Massip era president de la Creu Roja, que jo li vaig preguntar un dia, li vam preguntar, li vam plantejar a Ràdio Sabadell, i quan plou què passa? No? Perquè, clar, tu t'imagines el fred, però quan cau determinada tromba d'aigua, aquestes persones se'ls mulla totes les seves propietats, no? Per dir d'alguna manera, si estan a la intempèrie. I, clar, aquí és on s'obria ja la necessitat de dir, vaja, potser no hem de mirar només termòmetres, sinó que hem de mirar ventcats, inuncats, etc, que els tenim, no? I que els anem sentint totes aquestes alarmes, i, per tant, obrir més la mira, no? No només fixar-nos en termòmetres.
No, això és el que deia la Marca, no? Tenir una política social permanent en relació a aquest projecte, en aquest cas. I és evident que hi ha molta d'aquesta gent que vol viure... A mi això que vol viure al carrer em fa una mica de cosa dir-ho, perquè m'imagino que deu ser indicatiu d'alguna patologia social que hi ha darrere.
Exacte, exacte. És indicatiu d'una patologia. No t'ho imagines. Exacte. És indicatiu d'una patologia. Val, val. Sí.
I que segurament és solucionable, però, bueno, és a dir, hosti, tenir una política permanent per quan plou, per quan neva, per quan fa fred, per quan fa vent, etcètera, etcètera, crec que hauria de ser menys, diguéssim, o sigui, no operacions, sinó coses que tenim sobre la taula i que les activem quan toca. És a dir...
Bueno, jo penso, per exemple, a València, la Dana, jo se sap que es va que algunes d'aquestes persones eren persones que estaven al carrer, que vivien al carrer, vale? I que no tenien lloc on aixoplugar-se quan va ploure i quan les riuades passaven, no? Vull dir, i segurament algú que ja no hem trobat i que no en sabrem mai de si hi era o no hi era, no?
I que no hem reclamat, tampoc, no?
Clar, que no hem reclamat, exacte, no?
Joan.
Sí, no, a veure, ara en aquests moments, la meva companya, no m'agrada dir la meva dona, perquè no és la meva dona, és la meva companya de vida, en aquests moments està a Torre-romeu, cap a la zona del Tibidabo, intentant aturar un desnonament. Les formes d'actuar dels serveis socials en els desnonaments... en aquesta ciutat, però suposo que deu ser una cosa general, són molt deficients. És possible que donin a aquestes persones unes nits en un hostal o en alguna cosa d'aquestes i després que es busquin la vida. Potser algunes aniran al carrer. Abans era advertit que no recordo quina entitat catalana havia fet una estadística sobre el canvi de perfil de la gent que està en el carrer. Una part d'ells provenen dels desnonaments. Val? La gent, en general, no li agrada viure al carrer.
Val? Segur.
Alguns tenen algun trastorn que si no s'haguessin produït unes causes abans no el tindrien. Val? Per tant, jo aquesta donar-los la culpa a les víctimes no ho comparteixo en absolut. Aquí hi ha un problema de fons, hi ha un problema de polítiques socials, com es diu, que aquí estem d'acord tots, i llavors es tractaria de veure quin percentatge es gasta l'Ajuntament, jo no el conec perquè no estic pendent del pressupost municipal per resoldre aquest problema. El que és evident és que no es gasta prou, perquè el problema hi és i està al carrer. Jo crec, i, bueno, i en fi, a l'Emili ens feien posar l'uniforme d'hivern a una data i ens havien pelat de fred, i després ens el feien treure a una altra data i ens estaven fregint de calor. Això vol dir que els tècnics i els savis que han dissenyat el pressupost no viuen el problema al carrer. I com que no el viuen el problema al carrer, fan un protocol abstracte, i els polítics, que són els que... O sigui, el regidor que està al front d'això tindria de tenir una mica més d'empatia cap a l'assumpte aquest i activar el protocol tan aviat com quan hi ha el problema. Però el problema és el percentatge del pressupost. He posat un exemple del llaminer com per voler dir que es gasta molt en una cosa. No tinc res en contra del llaminer, a part de que sóc diabètic. Doncs, en fi, però... en fi, això. Gastem poc en això i hi ha poca empatia i poc trepitjar el carrer i veure el problema tal com és. I llavors, per treure's les puces de sobre, una certa tendència a culpabilitzar la víctima, que això sol venir acompanyat, no? En fi.
Estic d'acord amb això que diu, i afegiria aquí un col·lapse dels serveis socials. És a dir, tots els serveis socials municipals de Sabadell i de tot arreu en aquests moments estan col·lapsadíssims de casos, de la varietat i la tipologia de casos, no sense llar, sinó de qualsevol altre tipus, i malauradament no es posen els recursos, perquè no sé si és possible posar tots els recursos que caldria per poder enllestir, com a mínim, no dic solucionar, però enllestir ràpid els expedients, no? Però en aquests moments hi ha un problema, i això jo m'ho conec, hi ha un problema de serveis socials col·lapsadíssims, i a part, diguéssim, un problema de tramitació administrativa, com sempre diem, eh? És a dir, problemes de una mica com per aquests tècnics, diguéssim, que no trepitgen el carrer, que deies, protocols massa llargs, expedients que s'eternitzen, comprovacions que s'han de fer i que no es fan, etcètera, inspeccions que no existeixen, que això va alentint encara més els casos, i la gent arriba moltes vegades molt apurada a una solució. I vull dir que és una sumatòria de coses que en aquest cas, diguéssim, es somatitza amb l'operació fred i amb els sense llars, no? Però que afecta moltes altres àmbits de la vida.
Mm-hmm. Marga, va, que anem tancant tema.
No, ja coincideixo amb el que s'ha dit. Jo formo part del Consell de Participació de l'Ajuntament de Barcelona i aquest tema està sobre la taula cada dia, no? Vull dir que crec realment que... No aquest tema dels serveis socials, no? I realment és un tema que té que ser molt prioritari i s'han d'invertir el màxim d'esforços possibles, i més en moments on la pobresa fa molt de mal, no?
De fet, ara podríem seguir amb aquest tema, perquè ara jo me'n podria anar, que ho ha apuntat el Joan una mica al principi, que aquí al final el cavall de batalla de tot és què passa amb l'habitatge. I per tant podríem parlar ja de les polítiques d'habitatge, però no acabaríem. Eh? Sí, sí. Us faig una informació d'última hora i fem una pausa per la publicitat, perquè Mossos d'Esquadra acaba de comunicar que han detingut un home de 53 anys, de 57 anys a Sabadell, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública, la vessant de tràfic de drogues i d'un delicte de receptació. La investigació va arrencar el mes d'abril a partir de diverses informacions que alertaven de la possibilitat que en un pis de Sabadell s'hi estigués venent droga o a canvi de diners en efectiu o d'objectes que sovint procedien de delictes contra el patrimoni. Els agents van fer tasques de vigilància i van identificar diverses persones que haurien comprat droga al detingut. Amb l'entrada al local on s'ha efectuat la detenció s'han trobat dosis d'una substància estupefaent, de cocaïna, una bàscula de precisió i diverses eines utilitzades per preparar les dosis per a la venda. Igualment es van localitzar diners en efectiu i també alguns objectes precintats o amb etiqueta que podrien ser de procedència il·lícita. El detingut ja ha passat a disposició judicial, informarem també els informatius de Ràdio Sabadell, com no pot ser d'altra manera, i també al portal web de l'emissora municipal. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada anem a altres temes.
Taxi Més ara t'ho posa més fàcil. Pots demanar un taxi a la teva ciutat per WhatsApp al 608 48 30 02. Recorda, 608 48 30 02. Més informació a taximés.com. Taxi! Radio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ja ha sortit pel Quinto per la Plena i per tothom remena.
Torna l'hivern, torna el fred i torna el quinto de Ràdio Sabadell.
El quinto més divertit i, com sempre, carregat de molts regals.
Vine a Ràdio Sabadell, recull el teu cartró i juga al quinto amb nosaltres.
Cada dia, de 9 a 10, dins del Notícies Matí, cantarem números.
I si t'ho has perdut, estigues atent al nostre web i les nostres xarxes socials per comprovar els números premiats.
Recorda, diversió i premis amb el quinto de Ràdio Sabadell, la tradició de Nadal més sabadellenca.
Quinto!
Encara no coneixes l'aplicació de Ràdio Sabadell?
La teva ràdio més a prop i de la manera més senzilla.
Estigues al dia de tota l'actualitat.
Escolta els podcasts i la ràdio en directe.
I tot des del teu mòbil o la teva tauleta.
Descarrega't l'aplicació de Ràdio Sabadell i gaudeix de la teva ràdio de la manera més ràpida i directa.
Disponible per a dispositius Android i Apple.
L'aplicació de Ràdio Sabadell, la teva ràdio encara més a prop.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents. Notícies Matí. L'actualitat més matinera cada dia a Ràdio Sabadell.
Endavant el Notícies Matí de Ràdio Sabadell, fent tertúlia amb el Marc Sabater, el Joan Tafalla i la Margarida Arboix, analitzant diferents temes del dia. Ara us parlàvem també, avui des d'aquest matí, que la grip ha arribat i ha arribat abans. Jo crec que això, tenim les dades epidemiològiques, ho podem copsar en el nostre entorn, de com la gent va caient, no? Com la gent es va posant malalta. I per tant sí que ens apunten això, que s'han avançat els casos de grip, que estan arribant abans d'hora del que ha passat en altres anys, que en aquests moments la incidència del virus és de 81 casos per cada 100.000 habitants. I aquí la doctora Marta Navarro, la directora del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, insistia que recomanen a les persones amb simptomatologia que vagin amb mascareta, especialment quan vagin al centre hospitalari, que ens posem la mascareta per anar a l'hospital, sobretot si ens hem de trobar amb pacients que siguin de risc o si tenim alguna simptomatologia com la rinitis, la tos, els esternuts, etc. Alguna qüestió que ens faci pensar que podem estar malalts. I tornaven a insistir en la importància de la vacunació, una campanya que fa setmanes que està en marxa entre els col·lectius més vulnerables i que aquesta setmana sobre la població en general. Diuen que les cobertures actuals de la vacunació superen les de l'any passat. Ja s'han vacunat un 43% de les persones a partir de 60 anys, un 63% dels de més de 80 i un 35% dels infants de 6 a 59 mesos, que bàsicament són menors de 5 anys, perquè posem això dels mesos, oi? I al final ens perdem. Les criatures menors de 5 anys, doncs, que també doncs, ja fa un parell d'anys que, com que es consideren vectors importants de transmissió del virus, especialment als avis, per tant, a la gent gran, doncs es demana que també se'ls pugui vacunar. Marga, com veus aquestes dades de vacunació i la incidència de la grip?
Bé, jo crec que encara són pobres. El que sí que és veritat que ara s'està fent un esforç, inclús en alguns llocs a Espanya s'han posat de nou allò que fèiem de llocs que només vacunen, no? Vacunòmetres, no? I realment s'està incrementant. Però aquest any la grip també ve una mica dureta, no? I d'una forma diferent, sabeu que cada dia, segons el virus, pues, afecta més a la gola, al nas, el que sigui, no? I realment pues, tenim que fer encara un esforç. Sobretot en àmbits, per exemple, hi ha molt sanitari que no li agrada vacunar-se, i els sanitaris són persones de més risc perquè estan en contacte amb malalts, no? I per tant haurien de vacunar-se tots i es recomana, però clar, la gent fa el que creu ell més pertinent, no? I després també pues, el fet de que la gent vagi amb mascareta quan va a llocs on pot, si sobretot si són persones d'una determinada edat i són persones que tenen problemes de salut, no? O sigui que aquestes són les recomanacions que jo crec que hem de fer, no? Vacunar-se i vacunar-se i vacunar-se, no? I després, després prendre mesures que n'hem après, amb lo de la Covid vam aprendre molt bé com ens hem de comportar i, per tant, aplicar alguna de les mesures que ja fèiem en aquella època. Per fortuna, el Covid que circula és Com són virus que es matxaquen uns als altres, això fa que quan creix un, l'altre no creix tant, doncs n'hi ha menys, i a més sembla que el Covid que està circulant és un Covid molt lleuger, que també doncs, es facilita el que puguem tindre una ràpida recuperació. Però que la gent sàpigui que d'una grip, o d'un Covid, però d'una grip també, pot agafar doncs, una pneumònia i això no és moco de pavo. Això és no és moco de pavo, no? Com es diu vulgarment, no? I, per tant, cal que siguem molt, molt cuidadors. I quan hi hagi un primer símptoma, que apliquem rapidíssimament les mesures de prendre el pues, paracetamol si ens cal perquè tenim febre i aquestes coses, no? I anar al metge o trucar al nostre metge, no? Com tinguem per costum, perquè pot, si no es tracta i no es cuida, pot passar a mayores, no?
Joan.
Sí, no, a mi em sorprèn que amb l'experiència que tenim el percentatge de vacunacions sigui tan baix, no? Això no sé de què, o sigui, no sé quina és la causa d'aquesta tan mafotisme de la gent en relació a les vacunes. No sé si és que el negacionisme que predica l'extrema dreta i alguna part de la dreta doncs fa molt de forat a la consciència popular, o senzillament és que és una certa inconsciència, no? Però és una dada preocupant. O sigui, trobo que és una dada preocupant. S'adueix que sovint algú ha estat vacunat i ha tingut la grip o una pneumònia, és el meu cas. Però, en fi, les vacunes ja ho diuen els professionals, que no poden ser perfectes. Però, clar, no es tracta de buscar la perfecció o res. O ho tapa tot o no em vacuno. Això és una actitud, em sembla, d'estrus, no? De posar el cap sota el d'això i no voler-se molestar, anar una estona i que et posin la banderilla i ja està. I no fa mal i no s'obre. I segur, i amb tota seguretat que cobreix, o sigui, que ens cobreix el col·lectiu. O sigui, pensar que som part d'un col·lectiu, d'una societat, que hi ha un bé comú que està per sobre de la nostra comoditat personal, no? En fi.
Just, ara estàs dient una cosa que és molt important i que la gent no veu. Diu, va, a mi és igual, seran dos dies de nas i mal de cap, no? I res més. I, per tant, molts no es vacunen perquè pensen que ells són infal·libles, no? I, però, esclar, no es donen compte també que la transmissió és un tema molt, molt important i, per tant, pot haver-hi gent que, perquè tu l'has agafada, l'agafi ell o ella, no? I això la gent moltes vegades no ho té en compte, només té en compte la seva situació personal i no que, en aquest cas, el problema és la difusió d'una patologia, no? I una patologia que per molts pot ser molt greu.
Bueno, completament d'acord amb el que dieu. Jo crec que el factor comunitari és importantíssim, no? Tenir-lo clar, que encara que tinguis, que tinguis 35 anys, diguéssim, vacunar-te, diguéssim, no et protegeix només a tu, sinó que protegeix a la comunitat. I llavors hi ha una altra cosa que crec que en aquest... Potser no s'explica molt, però potser no en som conscients, que és que no et vacunes per no tenir la grip o tenir la grip més lleugera, per dir-ho així. Et vacunes per no tenir la grip o tenir-la més lleugera i sobretot perquè tenint la grip se't poden descompensar 50.000 altres patologies que potser ja són més greus i potser són més intractables i potser són més urgents, no?
Sí,
i
per sí, tant, sobretot a la gent gran.
Exacte, gent gran o immunodeprimida, etcètera, és a dir, ostres, vull dir que clar, és això que dèieu, no? En total són dos dies de mal de cap, de mal d'ossos, de quedar-se a casa, no passa res. Bueno, no passa res a tu, però si tu tens, potser la teva veïna que té més edat i que té una malaltia, diguéssim, de base, es pot descompensar, etcètera. Per tant,
sí.
No vacunar-se no només és un acte de salut, sinó és un acte solidari, eh? Mica èpic, no?, això que dic, però és un acte de solidaritat, no? Amb molta gent que si té la grip, doncs es pot passar molt malament, no per la grip, sinó per altres patologies de base que té.
I també pel sistema públic de salut, que sabem que ara, doncs, si el pic de la grip ens diuen que ha d'arribar pels vols de Nadal, això significarà col·lapses màxims a les urgències.
Llavors tots anirem a urgències i direm, hòstia, és que m'han fet esperar 5 minuts, ai, 5 hores, etc. No, 5 minuts, 5 minuts.
Tant de bo.
També ho diríem, eh? També ho diríem, hòstia, anat a les urgències i només m'he hagut d'esperar 5 minuts. Però, clar, no és això que dèiem, no? Aquesta cosa de comunitat, hòstia, que vivim junts.
Jo crec que hi ha un... O sigui... Contràriament a fa unes dècades, hi ha un creixement de l'individualisme que es difon, no només pels mitjans de comunicació, sinó per les formes en el treball, en què cal donar el cop de colze al del costat perquè no pugi per sobre teu. En fi, es competeix per tot i llavors hi ha un creixement d'una mentalitat individualista que és... mentida en si mateix. L'ésser humà és un ésser social. Tu no pensaries i no parlaries si no haguessis nascut en una societat. En fi, o sigui, si un col·lectiu no t'hagués cuidat de petit. En fi, i per tant, doncs, que hi ha una societat de la que formes part, una comunitat, diuen altres, no? És un factor que l'has de tenir en compte. Sense la comunitat no series res. En fi, enmig d'un bosc. Acabar de néixer enmig d'un bosc, moriries, a menys que no passés allò de la selva, en fi,
o del Ròmul i Rem.
Sí, o sigui, en fi. Però és així, i per tant tens un deure respecte a la comunitat i a la societat, que és intentar protegir-nos tots plegats, no? En fi, és difícil perquè avui en dia estem en la llibertat de tomar-se la cervesa i de no poner-se la mascarilla, no? En fi, que això es difon molt i que a mi quantos vasos de vino tengo de tomar, quién me tiene decir no sé qué, i, en fi, estem amb això que està molt, molt difós i que és difícil lluitar-hi. Però potser es tracta una mica de que ens organitzem una mica i difonguem un altre missatge, que és aquest, de que som éssers socials i ens devem a la societat, a part respectant l'individu de cadascú.
Marga, tu que el tema de les vacunes, diguéssim, el domines, eh? I el treballes a nivell professional. El tema que la vacuna de la grip sempre li costi més d'arrelar, perquè, per exemple, sempre ens parlen que les cobertures de vacunes en els més petitons són molt altes a l'estat espanyol, no? Però la de la grip no acaba d'arrelar, tampoc en els professionals sanitaris, que sí que, per exemple, quan tu portes el teu fill al pediatre et recomanen posar totes les vacunes i si hi ha alguna que dubtes, doncs t'ho expliquen, etc. La de la grip sembla que la passem una mica més paral. Per què? Què hi ha al darrere?
Perquè forma part del dia a dia i, per tant, és un any al darrere de l'altre. Per exemple, quan el Covid no va haver-hi... Va haver-hi un nivell de participació amb les vacunes brutal, no? I ara ja la gent no es vacuna de Covid. I gent que té risc, o sigui, gent amb moltes patologies que té risc i no es vacuna de Covid, no? I, per tant, això realment... jo crec que la quotidianitat porta que molta gent ja deixi la vacuna. La grip és una cosa que està lligada a l'hivern i punto, m'entens? Uh-huh. I, per tant, molts són aquest... Ja, bueno, com l'han passada més d'una vegada... Pues ja saben el que és i diuen, va, pues això no passa res, m'entens? Fins que algun, pues, com deia el Joan, ha tingut una pneumònia, no? I sap el que és una pneumònia. Per tant, jo crec que hi ha un factor cultural i molt important. I no és negacionisme, eh? És el tarannà de dir, va, no passa res.
El tan mafutisme,
sí, no? Exacte. Que ha dit el Joan. Bé, doncs veurem com acaben sortint aquests nivells i què acaba passant amb la grip, perquè ara haurem d'anar veient també com va evolucionant aquest virus i en sabrem coses quan sapiguem les conseqüències, no? Que és la saturació a les urgències de l'hospital...
Oh, aquest és el gran problema, com tu deies, eh? Mm. És la saturació als hospitals. I ara ja comencem a tenir molta gent, inclús criatures, eh? Criatures a UCIs, eh? Vull dir que l'altre dia parlàvem d'una teu cas familiar proper, una nena de 8 anys, però que ha estat a punt de morir, no? I no té cap patologia més. O sigui que, i n'hi havia amb ella, a pediatria, diverses criatures amb pneumònies.
Sí, sí, el BRS ja no està incidint tant a conseqüència de la vacunació i ens explicaven que realment els percentatges doncs, de criatures ingressades a les UCIs per problemes respiratoris està baixant, però és veritat que la grip és un altre dels punts, no? Complexos també sí, en aquest sí, sentit com a, sí, sí. Com a virus. Escolta, i tenim un altre virus per aquí, que és aquesta peste porcina africana. Uh-huh. Que
aquesta
tenim els...
és un desastre.
Un desastre. Sí, tenim els boscos tancats a la zona també de Sabadell. Recordem que està prohibit fer activitat als camins, a les pistes forestals del Rodal i també en el bosc de Can Déu. Han arribat ja més de 400 efectius que durant tota la setmana treballaran a l'entorn de Collserola per intentar contenir el virus. Avui se'ns explicava que hi haurà reunió entre els alcaldes afectats, entre els quals hi ha l'alcaldessa Marta Farrés i el conseller Òscar Ordeig, per acabar d'analitzar una mica la situació, veure exactament què es pot fer i de quina manera es pot controlar, perquè llegíem, no?, en les últimes hores que el govern xinès finalment ha acceptat el tema de la partició, per dir d'alguna manera, acotar el tema de la limitació de la importació de carn provinent de Catalunya només a la zona de Barcelona, que era una de les grans cavalls de batalla que tenia mateix el sector carni a Catalunya, és a dir, que el govern xinès entengués que era una situació que estava controlada només a l'àrea de Barcelona i que, per tant, la zona de Tarragona, de Lleida i de Girona pugui importar la seva carn a la Xina, que és un dels punts doncs, on hi ha molta venda en aquests moments. Era una zona doncs, que preocupava especialment, però sí que el sector carni deia ahir que si la cosa es mou, les conseqüències poden ser ja molt importants i fins i tot nefastes, no?, per l'economia, especialment d'aquest àmbit. Marga, et torno a fer servir com a experta, diguéssim, perdona,
bueno,
eh?
Aquí, no, sí, sí, vull dir, em vaig tenir que menjar alguna situació.
M'ho imaginava, perquè
tipus.
Amb la teva experiència de salut pública m'imaginava.
Bueno, salut pública i agricultura, perquè vaig ser directora general d'Agricultura a Espanya, i per tant allà me'n vaig trobar més.
Vale, doncs...
I els camions que me'ls tiraven els francesos, no?
També, imagina't.
No, però...
Què passa exactament amb això, Marga? A veure.
S'ha de fer la contenció que estan fent, és el que s'ha de fer. No, el problema és que estem parlant d'un animal que és silvestre, no? que evidentment no és controlable fàcilment, que a més baixa a la comunitat, baixa a Vall d'Hebron, baixa a l'Autònoma, nosaltres tenim passejant per allà, jo els he vist moltes vegades, i ens desfan tota la gespa quan els hi passa pel nas, no? Vull dir que, i clar, aquests animals, quan surten de les seves àrees, a les àrees que trepitgen, doncs ho porten. Això vol dir que després tu pots portar les teves sabates, ho pots portar el paper que llences i que va a la paperera, perquè és un virus que circula molt fàcilment amb tots els àmbits, no? I llavors, clar, és molt difícil de netejar. Fixeu-vos que estan... és un virus que mor bastant ràpidament, i amb temperatura i aquestes coses, però realment en aquests moments estan desinfectant els boscos. És que això ja és d'al·lucine, no? Per tant, si fos una granja... La solució és molt ràpida, perquè ho acotes, mates els animals i fas una desinfecció total, no? El que es diu tot fora, tot dins i tal, no? Llavors, això realment, en un cas d'un animal que és salvatge, que va per on vol, això és molt difícil de controlar. Perquè només que n'hi hagi un, al cap d'un temps n'hi ha més, no? Vull dir que... aquest és el gran problema que tenim en aquests moments. Han acotat una zona, em sembla que són 20 quilòmetres, i estan treballant en aquesta zona. Però jo el que diria en aquests moments i des d'aquí és que la gent no vagi a aquestes zones. Que la gent, per favor, no entri per llocs que pot entrar al bosc i que potser no hi han posat el cartell o en aquell moment allà no han posat una cinta, no? I entren, ha passat aquest cap de setmana, gent que moltes vegades no ho sap, també, no estic dient de gent que som, però bueno, el ciclista, que, o el que va amb la moto, amb les motos o el que sigui, pues ja està. I aquestes rodes poden estar emportant-se el virus cap a una altra zona. A les persones no els hi passa res, absolutament res, ni si es mengen el porc infectat, ni res. Per tant, és un porc que ha passat és, segurament, no? Tota la frontera entre Rússia i les repúbliques bàltiques, etc., i zona d'Alemanya, allà es va fer una zona de contenció, perquè allà hi ha moltes persones que tenen porcs i els tenen infectats, però se'ls volen menjar, perquè al millor és la seva supervivència, no? I, per tant, és molt difícil quan és un porc familiar que tu el puguis detectar. Si són de granges com els que tenim nosaltres, és molt més fàcil, clar, no? Per això les granges estan donant totes negatives, perquè és a dins i aquests animals no ho han portat. Però, clar, és molt fàcil que un camió que hagi anat a portar, no sé, és igual, melons allà, quan hagi tornat amb les rodes brutes. O hagi tornat amb paper del bocata i l'hagi llançat a no sé on han anat a menjar els porcs.
I només així ja seria suficient, no han de menjar res que tingui.
Ja és suficient. No, i que tinguin clar, les persones que ens podem menjar el porc amb la pesta porquina africana, que no passa res. És absolutament... No ataca les persones, no hi ha cap element ni històric, ni a més, les dades que es donen és que és un virus que és molt difícil que això passi. Mor normalment amb una escalfada, vull dir que sobre 60-70 graus ja es mor, i per tant, qualsevol element de cocció i el porc que acostumem a menjar-nos al cuit,
sí,
no?
Sí.
Pues no hi ha cap perill, però és que no n'hi ha ni en cru. O sigui, que estiguin tranquils, que estiguin tranquils. Ara, la recomanació és que no sortim en aquestes zones perquè estem impedint la feina que s'està fent i, a més, podem provocar que siguem un factor de difusió. ¿Vale? Per tant, que intentem allunyar-nos d'aquestes zones.
No, a veure, jo, primer, els xinesos són una gent amb una sabidoria ancestral, etcètera, tal, i llavors els hi costa entendre que algú com l'estat espanyol sigui més que una petita província seva, no? I llavors, doncs, arribar a acotar una micro...
No, però és que l'acotament no l'han fet ells, al contrari.
Ja, ja, no, no, per tant, ells deien...
En aquesta zona...
Sí, sí, deien, tema, ells deien res de l'estat espanyol.
Que Europa. Europa sí, sí. Tancada,
no, ella es refereix a que els xinesos deien que no volien importar res d'aquí, no?
De tot l'estat espanyol. Bueno, era una, en fi, una petita ironia, no?
No, però de seguida van dir que s'acotés a Catalunya. Primer van dir a Catalunya, i el que han acceptat ara és que no sigui Catalunya, sinó que és només Barcelona, eh?
Bueno, estava fent una...
Estava fent broma, Joan.
Estava fent broma. No em prenguis en sèrio. Estàvem fent broma...
No li veus la cara, estava fent broma.
Concloc. A veure, a mi, més enllà de la pesta, sí que em preocupa el model de societat que estem, en el que ens hem convertit, a part del turisme, amb la indústria del porc, que... dona menjar a uns quants xinesos, dels 1.000 milions deuen ser pocs, però dona menjar, o al resta d'Europa, amb tot el que comporta aquesta indústria. O sigui, i ara no parlo de la grip aquesta, de la grip aquesta, perquè vull dir, tot el que ha dit la marca em sembla que deu ser absolutament el que calia dir i tal, no? Sinó del model, no? I llavors el model, em sembla, crec que és un model terrible. No hi ha una sola font al territori català, però suposo que la resta d'Espanya, que es pugui veure, perquè tots els aqüífers estan contaminats pels purins. O sigui, nosaltres ens quedem, perdó per la paraula, la merda, i a la resta del món on exportem, doncs es menja sense tenir aquesta merda, no? Crec que és un model que no té res de sostenible i encara que se'm tiri sobre la indústria, no, no perquè jo sóc un zero a l'esquerra, no? però vull dir que se'm tirés a sobre la indústria del porc, no deixaria de dir que això és un model insostenible. Tenint en compte, a més, que també està basat en unes condicions laborals terribles, no? O sigui, contamina, desertitza el camp i amb unes condicions laborals terribles. En fi, no ho canviarem aquí, per molt que parlem, però tampoc no està de més dir-ho.
La reunió serà a les 12, a la 1 ha de comparèixer el conseller per explicar les conclusions d'aquesta trobada amb els alcaldes de la zona, alcaldes i alcaldesses. Marc.
No, això que deia la Marga, no? De la gent no vagi al bosc, encara que no hi hagi la cinta, això m'ha recordat el que estàvem parlant abans de la grip, no? Aquest individualisme que fa que no tinguis aquesta sensació de comunitat, i aquest cap de setmana ho hem vist tots amb imatges a la televisió de gent que passava pel lloc on hi havia la cinta, però no per desconeixement, sinó perquè
jo vull anar al bosc i jo vaig al bosc.
No? És a dir, aquesta, jo diria, individualisme barrejat amb imbecilitat, és a dir, una època cutre d'imbecilitat. I l'altra cosa que em té distret, perquè ens entenguem d'aquest tema, és dir, hosti, ja des del punt de vista logístic, com es poden, sempre hem dit, no es poden posar portes al camp. Doncs ara estem vivint una operació de posar portes al camp que jo no sé si té molta, és molt factible o no és molt factible. És a dir, això que deia la Marga, no? És un animal salvatge que va on vol, que li dona la... va amunt, va avall, val que la zona acotada, diguéssim, és relativament petita, però no sé si es pot controlar això. De moment sembla que sí, però a mi em té molt distret, per dir-ho així, el fet de que desinfectem un bosc, tanquem un bosc i no s'hi pugui entrar, i mentrestant els estem desinfectant. És a dir, no sé si és factible totes aquestes mesures que s'estan duent a terme, i en el fons, diguéssim, són, no et diré maniobres dilatòries, no? Sinó, bueno, perquè es vegi que es fa alguna cosa, però que en realitat això sigui incontrolable. No en tinc ni idea, eh? Igual sí, igual resulta que...
La indústria del porc.
És factible, mm-hmm. Però bueno, és difícil. No és el mateix que, per exemple, ho heu vist, perquè ho teníem aquí també, que és la grip aviària, no?
Clar.
Que tu agafes les gallines d'un determinat puesto i dius... fora totes, no? I les eliminen, les que estan contagiades. I s'ha acabat, vull dir que i es tanca, es fan després les neteges i després ja pots tornar a entrar animals, no?
Mm-hmm.
I, però, en canvi, el ser un animal salvatge és molt complicat.
Clar.
I amb la grip aviària, qui són els que no controlem? Els que volen, no? Els que passen i ens ho porten d'un país a l'altre, no? Per tant, aquest és el gran problema que tenim amb un animal salvatge, no? No és perquè al millor tu no saps ni tan sols la població exacta. Ara amb els drons i totes aquestes coses se'ns està facilitant tot això, no? Però tu no saps si n'hi ha 30 o n'hi ha 40. Jo recordo que a l'autònoma en teníem uns quants que eren, no sé, un nombre, no el voldria dir per no dir tonteries, perquè segurament han canviat, que els teníem amb xip perquè els seguíem, no?
Mm-hmm.
Vull dir que... I els teníem localitzats i els teníem perfectament sapiguent a cada moment on estaven. Aquests és molt fàcil d'eliminar-los, per entendre'ns, perquè els tens localitzat, no? Però els altres és que no saps si n'hi ha 30 o n'hi ha 32. I si n'hi ha dos que tu no els has comptat, doncs aquests dos poden ser portadors, no?
Mm-hmm. De fet, aquí a Sabadell els hem vist passejar per la zona de Can Deu, especialment en determinades hores del dia, els veïns de Can Deu.
I pel riu Sec. I pel riu Ripoll, perdó.
I pel riu Ripoll també, vull dir que és una espècie que és evident que hi és. De fet, a l'Autònoma es va fer tot aquell projecte pilot amb els porcs del parc de Sant Llorenç del Munt per controlar la reproducció, no? Amb una espècie de píldores
Els donava, no? Sí, una espècie de producte, sí, que s'ha utilitzat i en aquests moments... Vull dir, és un producte que té inclús autorització de l'agència, no? Vull dir que tot això es pot fer, però realment hem de reconèixer que no és del tot fàcil. Tenim un avantatge, en certa mesura, i és que els que es contagien moren, en general. Per tant, això també pot fer que l'eliminació de cadàvers sigui un element molt important, perquè estem eliminant animals que eren portadors, no?
Clar, però si l'expansió és tan fàcil com amb unes rodes d'un camió, vol dir que si el bosc està contaminat, allò és un caldo de cultiu, no?
Exacte, sí, sí. Uh-huh. Per això estan descontaminant el bosc, sí, sí.
I només afecta a porcs anglars,
eh? Jo crec que poden fer-ho,
dir,
però, a més, amb els efectius que tenen.
No pot passar amb altra espècie.
No pot passar cap altra espècie que no sigui un porc, no, Marga?
No, sembla que no.
Uh-huh. Fins on sabem, no.
És una malaltia que fa... Bueno, milers d'anys, però que fa moltíssims anys que coneixem i que l'havíem tingut a Espanya com a d'altres països de la Unió Europea. I vam aconseguir treure-la. I aquí hi ha molts bons especialistes, aquesta malaltia. El que passa és que, igual que la vacuna de la sida, no?, se'ns resisteix, doncs aquesta també se'ns resisteix. N'hi ha una que no està... per poder-la administrar a tot arreu, però que funciona relativament, no? Relativament. I s'ha utilitzat moltes vegades. Però jo us dic que el de la frontera aquesta entre Rússia i tots aquests països, que n'hi ha de pesta, i ho sabem, han anat els experts espanyols, que ja dic que hi ha dos o tres persones molt bones, i el que han fet seran zones d'exclusió, o sigui, zones on han fet una frontera, no?
Hem d'anar acabant, Marga. Moltíssimes gràcies a tots tres per haver-nos acompanyat. Marga, gràcies per aquesta classe, perquè realment són aquestes coses que les anem sentint i costa situar-nos, i per tant ens ha anat molt bé que ens acompanyessis avui. Cuideu-vos molt, que vagi molt bé, ens veiem d'aquí uns dies. Que vagi bé, gràcies.
Adéu, una abraçada.
Això, bones festes si no ens veiem. Ho recollim tot plegat, tornem puntualment demà a partir de les 8 del matí. Que vagi molt bé, adéu.